Ràdio Estel. El primer cafè. Edita i presenta Ignasi Miranda.
Dijous 7 de març de 2013. La mort d'Hugo Chávez ha donat pas en les últimes hores a les reaccions en diversos àmbits, dins i fora de Veneçuela. Ahir, centenars de milers de persones van sortir als carrers del país sud-americà per retre homenatge al mandatari en un clima on es van barrejar el reconeixement de les seves virtuts, l'admiració pel comandante i fins i tot també el culte a la personalitat. I això, evidentment, no és tan positiu. Les autoritats d'arreu del món, per la seva banda, han lamentat mentrestant la pèrdua del president veneçolà i han expressat el seu condol a un país que està de dol. A més, hem sabut que Chávez ha volgut morir cristianament, confortat amb els sagraments i la benedicció apostòlica, cosa que també diu molt a favor de la seva fe, malgrat la seva personalitat controvertida i els dubtes que ha despertat en aquests 14 anys. Més enllà de tot això, però, el fenomen Chávez passa a la història amb la incògnita de la seva pròpia pervivència en el temps. Ja es veurà què passarà, però de moment el món viu entre els dubtes sobre l'eficàcia d'un populisme que ha donat alguns resultats a nivell social, però que segurament no és bo per garantir i enfortir els drets i les llibertats de la societat. Passa un minut i mig de les 8, salutacions de la Sara Cruz a la sotsedició, el Gerard Carrión i el Gerard Campos a la redacció, el David García a la producció i el Xavi Aguilar al control tècnic.
El primer cafè. Dirigeix i presenta Ignasi Miranda.
Comencem, com cada dia, resumint l'actualitat de les últimes hores. Centenars de milers de persones van sortir ahir als carrers de Caracas i altres ciutats de Veneçuela per acomiadar-se del president Hugo Chávez, mort abans d'ahir als 58 anys a causa d'un càncer. El fèretre amb les despulles del comandant va sortir de l'hospital militar on havia mort després d'un acte religiós que es va acabar amb l'himne del país.
La comitiva va desfilar ahir pels carrers de Caracas i es va acabar el recorregut a l'acadèmia militar prop del Palau de Miraflores, on ha quedat instal·lada la capella ardent. Demà divendres tindrà lloc el funeral. El govern, encara encapçalat Nicolás Maduro, que ha de convocar eleccions en els pròxims 30 dies, ha decretat 7 dies de dol nacional i també la suspensió d'activitats educatives durant tota aquesta setmana.
La multitud s'ha vestit en les últimes hores amb els colors vermells del chavisme, el verd de l'exèrcit i amb jaquetes amb la bandera veneçolana. També s'han vist pancartes i samarretes amb la proclama "T'estimo" o "T'estimaré sempre" o "Chávez som tots". També s'ha vist "Chávez viu, la lluita segueix" i s'han sentit crits a favor del vicepresident Nicolás Maduro.
El fèretre, com dèiem, ha quedat instal·lat al pati d'armes de l'acadèmia militar, específicament al lloc que Chávez va dissenyar al costat d'un roure on s'ha fet una missa pel difunt, on es va fer, i la capella ardent de Chávez, ubicada a la sala d'honor de l'acadèmia, estarà oberta, com dèiem, fins divendres, i tenint en compte la popularitat del president, es preveu que hi passin centenars de milers de persones.
Encara un apunt més sobre les conseqüències i les repercussions de la mort d'Hugo Chávez. A part del seu amic Evo Morales, president de Bolívia, altres dirigents aliats del difunt president han arribat en les últimes hores a Veneçuela per assistir a les exèquies que seran, com dèiem, demà. És el cas de la presidenta argentina, Cristina Fernández, el president de l'Uruguai, José Mujica, i també els altres dirigents llatinoamericans.
Doncs sí, com deies, també tenen previst aterrar les pròximes hores al país la dirigent brasilera Dilma Rousseff i també els presidents del Perú, Ollanta Humala, de la República Dominicana, Danilo Medina i de Panamà, Ricardo Martinelli, així com també el president xilè, Sebastián Piñera. A Cuba, aquest dijous serà una jornada d'homenatge a Chávez també a tota l'illa, amb l'acte central a la plaça de la Revolució de l'Havana. Un altre aliat de Chávez, l'iranià Mahmoud Ahmadinejad, ha assegurat que probablement anirà també en aquest funeral. El govern espanyol, que va expressar ahir el seu condol al poble veneçolà, encara no ha decidit quin representant enviarà en aquest funeral.
Canviem de qüestió i parlem de la preparació per al conclave que ha d'elegir el nou papa, un conclave que, per cert, encara no té data d'inici. La quarta congregació general de cardenals es va acabar ahir sense que els purpurats decidissin aquesta data per començar el procés decisiu d'elecció de nou papa, segons va explicar ahir el cap de l'oficina de premsa del Vaticà, Federico Lombardi, que va afegir que avui es faran una altra vegada dues congregacions generals, una al matí a 9:45 i una altra a la tarda a 5:00. Sobre el retard en l'establiment de la data d'inici del conclave, el portaveu Lombardi va afegir que reflecteix la voluntat d'una preparació adequada, seriosa, profunda i sense presses per part dels membres del Col·legi Cardenalici. Ens amplia aquesta informació des de Roma el nostre enviat especial Samuel Gutiérrez. Samuel, bon dia.
Molt bon dia. Els dos cardenals electors que encara no havien arribat a Roma es reincorporaran probablement avui a les congregacions generals. Tot a punt, doncs, per decidir aquesta data d'inici del conclave, que és la gran pregunta d'aquests dies del Vaticà. De moment, però, els purpurats sembla que no tenen excessiva pressa. La prioritat és ara el diàleg, la reflexió i la pregària. Precisament ahir a la tarda es van aplegar a Sant Pere del Vaticà al voltant de l'altar de la càtedra de Sant Pere per pregar junts al Rosari i l'ofici de vespres davant del Santíssim. Va ser una celebració senzilla, sense grans titulars mediàtics, però que posava especialment en relleu el profund caràcter espiritual de l'esdeveniment que s'està vivint. L'hora santa va ser presidida pel cardenal Comasti, arxiprest de la Basílica de Sant Pere. Tot i que el pacte de silenci és cada dia més gran entre els cardenals, ahir, a l'acabament de la pregària, aconseguíem unes breus declaracions del cardenal espanyol Santos Abril, arxiprest de la Basílica de Santa Maria la Major.
Supuesto que sí, por supuesto, si siempre es necesario, en este momento más todavía, para que el Espíritu Santo ilumine. Las políticas las dejamos para ustedes, para los periódicos, lo que importa es rezar al Señor para que Él nos ayude.
La pregària dels cardenals es va obrir també a la participació dels fidels que van assistir en gran nombre a Sant Pere, entre ells un bon grup de germanes de l'Institut del Verb Encarnat. La Mare Gràcia, membre del Consell General, ens explica la seva experiència.
Estamos acá para rezar, para acompañar a los cardenales, para pedir que el Espíritu Santo los ilumine en la elección que tienen que hacer ante Dios para el bien de la Iglesia. Y como decía el Santo Padre, la Iglesia es de Cristo y estamos en sus manos. Y Él va a elegir al Papa que Él quiere para su Iglesia.
De la Congregació General d'ahir, la quarta, no han transcendit gaires novetats. Segons assegurar el portaveu de la Santa Seu, Federico Lombardi, els purpurats estan fent junts un camí de discerniment i volen prendre's el seu temps. Ahir vam parlar sobretot del perfil que hauria de tenir el nou papa. Hi ha la convicció que cal una preparació adient, seriosa, aprofundida, sense presses, per arribar al conclave amb unes certes garanties. I per això han decidit també reduir a la mínima expressió les seves intervencions públiques. Fins i tot els cardenals nord-americans, que acostumaven a convocar cada dia roda de premsa, van anunciar ahir que no la faran més. L'anunci ha estat interpretat per molts mitjans com a censura i prohibició, tot i que Lombardi ha assegurat que forma part de la dinàmica de maduració i reserva necessària en aquests moments. Aquesta reserva, va dir el portaveu vaticà, és la garantia de la llibertat.
Samuel, i la Capella Sixtina, mentrestant, s'està reformant, s'està preparant a uns dies vista de cara a l'inici del conclave. Això vol dir que potser diumenge no començarà el conclave. Avui ho sabrem per això?
Avui ho sabrem per això, no sóc un oracle. Esperem, en principi, estaran tots els cardenals, probablement. Ha d'arribar al darrer el vietnamita. No sabem si participarà a la congregació d'aquest matí o ho farà a la tarda. La veritat és que la sensació és que no tenen excessiva pressa, per tant, entre avui i demà, evidentment, jo crec que hi haurà data, això jo crec que és clar, i, com es deia, es podria començar dilluns, per exemple, o diumenge a la tarda, però tampoc, o sigui, l'important és aquesta preparació, ells ho tenen molt clar, perquè després el conclave que pugui ser una mica més lleuger, més ràpid, no?, amb les idees més clares. Per tant, s'està preparant una miqueta el pa i després només caldrà coure'l.
Ahir vas veure, Samuel, d'altra banda, un cardenal francès, el cardenal Barberin, que arribava en bicicleta.
Bueno, atès que no hi ha gaires notícies i que els periodistes hem d'aconseguir una miqueta, doncs, informar, alimentar els nostres oients, doncs sí que hi ha una parada de periodistes a la porta del Vaticà mentre arriben els cardenals i surten, i una de les imatges més curioses, almenys per mi, va ser l'arribada del cardenal Philippe Barberin, arquebisbe de Lió, en bicicleta, no? A més, el pobre va haver de sortejar doncs, tots els periodistes, gairebé va caure, però una messa senzilla, bueno, molt eloqüent, no?, del que és aquest cardenal, que també és un dels cardenals amb més projecció actualment, un home intel·lectualment molt ben format, amb una dimensió també missionera, i que, bueno, també podria ser un papa, el papa que va arribar en bicicleta, sí, i que va sortir al balcó de la lògia.
Li diríem el papa ecològic o el papa de la bicicleta, si és que és elegit. Moltes gràcies, Samuel Gutiérrez, en directe des de Roma i el Vaticà. Una abraçada i estarem pendents de les novetats que sorgeixin avui. Bon dia.
Bon dia.
I quan d'aquí a 5 minuts serà un quart de nou, seguim amb altres notícies. L'Audiència de Barcelona ordena l'ingrés a la presó de l'empresari andorrà Fidel Pallarols i dels exalts càrrecs d'Unió Democràtica de Catalunya, Lluís i Vicenç Gavaldà, perquè compleixin les penes a què els van condemnar per l'anomenat cas Pallarols.
Recordem que es tracta d'un cas de finançament il·legal d'Unió Democràtica, no obstant cap d'ells té antecedents penals. En una resolució poc habitual, el tribunal va decidir ahir no concedir finalment aquests tres condemnats el benefici de la suspensió de l'execució en penes de presó fixades a la sentència que van pactar amb les acusacions.
Després que el fiscal general de l'Estat acceptés la renúncia forçada de Rodríguez Sol, el ministre de Justícia, Alberto Ruiz Gallardón, va recordar ahir al fiscal superior de Catalunya que les limitacions a jutges i fiscals a participar en el debat polític garanteixen la seva funció i la seva independència. Ho va dir en declaracions a Ràdio Nacional d'Espanya.
Que jueces y fiscales tienen una serie de limitaciones que no tienen el resto de los ciudadanos. Y eso es precisamente en garantía de su función. ¿Por qué? Porque si un juez o un fiscal participa en un debate de carácter político en el que después puede tener que intervenir, queda contaminado. Es por lo que se tienen que abstener de participar en ese debate. En este caso no se produjo esa actitud de abstención, se produjo la participación y es por lo que pues abrió el expediente correspondiente el fiscal general del Estado.
Per la seva banda, el president de la Generalitat, Artur Mas, va reaccionar a aquesta acceptació de la renúncia forçada al fiscal superior de Catalunya amb un missatge clar. Va dir que considera que a Espanya la llibertat està amenaçada i que la democràcia no està ben fonamentada.
Convergència i Unió ha decidit moure fitxa a Badalona i explorarà amb el PSC i Iniciativa la possibilitat de presentar una moció de censura contra l'actual alcalde del Partit Popular, Xavier García Albiol.
La Federació Nacionalista oferirà en les pròximes hores als altres dos grups de l'oposició l'obertura de negociacions formals per estudiar la formació d'un govern alternatiu al del Partit Popular. El líder de CiU a Badalona, Ferran Falcó, anunciarà avui mateix una decisió que, si les converses fructifiquen, culminarà amb la presentació d'una moció per posar fi a menys de 2 anys de govern popular en minoria a la tercera ciutat de Catalunya.
El president Artur Mas va demanar ahir a l'empresa Aircross que tingui la mateixa actitud positiva que el govern català ha mantingut amb la companyia, que preveu acomiadar 156 dels seus 207 treballadors a la planta de Flix.
En declaracions als mitjans de comunicació, després de reunir-se amb representants de la planta que Aircross té al municipi de la Ribera d'Ebre, Mas va recordar que sempre que ha calgut el govern ha estat al costat de l'empresa perquè fos viable i fins i tot va recordar que va comptar amb el suport de l'Institut Català de Finances quan va necessitar finançament.
I l'exconseller de Territori, Lluís Recoder, deixa el seu escó al Parlament de Catalunya per Convergència i Unió, segons fonts de la Federació Nacionalista.
Recoder formalitzarà la renúncia a l'acte de diputat els pròxims dies. L'exconseller retira així de la vida política per dedicar-se a l'activitat privada com a advocat. Ja va renunciar, recordem, a entrar a l'actual govern d'Artur Mas, on l'alcalde de Figueres, Santi Vila, el va rellevar en el càrrec.
Ràdio Estel i Ràdio Principat us serveixen el primer cafè.
Continuem amb el resum de l'actualitat d'aquest dijous. L'extresorer del PP, Luis Bárcenas, ha tornat a denunciar el seu antic partit, cosa que complica la situació i tensiona les dues parts. Ara acusa el PP de maltractament laboral. Bárcenas, que ja havia acusat els populars d'haver-li robat dos ordinadors i d'haver forçat el seu despatx, presenta aquesta denúncia al Ministeri de Treball perquè creu que l'actuació del Partit Popular suposa un atemptat contra la seva intimitat com a treballador.
Anteriorment, l'extresorer també va presentar una demanda per acomiadament improcedent contra la formació en què va treballar més de 30 anys per haver estat donat de baixa com a treballador sense el seu consentiment. La inspecció Direcció General de Treball ha citat per avui dijous a representants del PP per contrastar la denúncia de Bárcenas. Paral·lelament, el Partit Popular ha presentat les accions judicials que va anunciar fa setmanes quan es va publicar, recordem, una presumpta comptabilitat B del partit. Els populars han presentat una demanda per vulneració del dret a l'honor contra l'empresa editora del diari El País i també contra Bárcenas, que segons el diari és l'autor dels papers falsos publicats, encara que ell ho hagi negat públicament i davant la Fiscalia Anticorrupció.
Gregorio Tudela, el mediador en el conflicte laboral d'Iberia, ha fet una proposta als sindicats i a l'empresa en què s'atenuen els més de 3.800 acomiadaments previstos en el pla d'ajust de la companyia. En essència, es rebaixen més de 3.100 acomiadaments. Les parts estudiaran l'acord i en tornaran a parlar avui al matí.
La proposta estableix que la retallada de plantilla es faria entre el 2013 i el 2015. Proposa renunciar a la revisió del salari en funció de l'IPC el 2012 i la congelació de diversos complements, així com negociar mesures de millora de la productivitat, rebaixar les reduccions de jornada per antiguitat, augmentar les hores de vol o reduir festius i vacances. La firma de l'acord implicaria que la direcció retirés l'ERO i el procediment de despenjada de conveni, mentre que els sindicats haurien de desconvocar les vagues de forma immediata i definitiva.
I la dona de 81 anys, que va morir ahir mentre esperava ser atesa a urgències de l'Hospital Xeral de Vigo, a Galícia, ha generat un intens debat en aquesta comunitat. Treballadors de l'hospital consultats per Europa Press han afirmat que no sembla que es produís mala praxi. Fonts sindicals denuncien l'escassetat de personal a l'hospital i ho relacionen amb la política de retallades de l'administració gallega. El Servei Gallec de Salut, però, ha obert una investigació interna per determinar quin era el quadre clínic de la dona i si se li va realitzar una primera valoració. Passa un minut d'un quart de nou. El responsable de comunicació del banc italià del Monte Paschi di Siena, David Rossi, s'ha suïcidat. Els fets van passar ahir.
Doncs sí, Rossi, que estava sent investigat per suposades operacions de risc entre l'any 2006 i el 2009, es va llançar ahir per la finestra de la seva oficina de la Rocca Salimbeni, a la seu de l'entitat a Siena, i va caure al pati interior. Abans va deixar una nota en la que s'hi podia llegir "He fet una bogeria", segons han informat diversos mitjans italians. L'escàndol de les operacions de risc feta pels anteriors dirigents del Monte Paschi de Siena va sortir a la llum ara fa unes setmanes, mentre el govern italià autoritzava ajudes de prop de més de 3.900 milions d'euros a aquesta entitat. Per cert, que el banc també està sent investigat.
El dirigent de les joventuts del PP, Ángel Carromero, ha ofert una nova versió de l'accident de cotxe que va tenir l'estiu passat a Cuba, on van morir els dissidents Osvaldo Payá, president i fundador del moviment cristià d'alliberament, i Harold Cepero.
En una entrevista al diari The Washington Post, Carromero sosté que si va sortir de la carretera va ser perquè el van vestir per darrere un cotxe del règim castrista, concretament un Lada vermell, el model dels vehicles oficials a Cuba. Aquestes són les primeres declaracions que fa Carromero sobre aquest accident. En el judici que es va fer a l'illa, Carromero no va parlar en cap moment d'aquest segon vehicle que hauria provocat, segons sembla, l'accident. De fet, el dirigent de Noves Generacions diu a l'entrevista que el judici va ser una farsa i que es va veure obligat a acceptar la versió fabricada per les autoritats cubanes per poder sortir del país. Recordem que a Cuba, Carromero va ser condemnat a 4 anys de presó per homicidi imprudent, però el govern de Mariano Rajoy va intercedir perquè complís la pena a l'estat espanyol.
I Espanya ha pujat fins a la quarta posició com a país més competitiu del món en matèria de turisme. Està pel darrere de Suïssa, Alemanya i Àustria. És gràcies a la competitivitat dels seus preus, l'experiència i l'aposta oficial pel sector, segons han informat des del Fòrum Econòmic Mundial, a través d'un informe bianual que s'elabora en aquesta entitat sobre turisme i competitivitat.
El primer cafè de Ràdio Estel. Les claus per entendre l'actualitat.
Esports. El Barça, després de l'entrenament d'ahir a la Ciutat Esportiva, va dinar ahir per parlar sobre com afrontar el final de temporada, que es presenta complicat. Són dies una mica tranquils després de l'etapa decisiva que venen els propers dies, especialment amb la tornada dels vuitens de la Champions.
Encara que la plantilla tenia planejada per ahir mateix una doble sessió d'entrenament, el cos tècnic va posposar aquesta sessió prevista per la tarda. L'equip torna avui a la feina a partir de les 6. Una hora abans, però, Cesc Fàbregas farà una roda de premsa. I qui va parlar ahir va ser Leo Messi, que va assegurar que tots els integrants de la plantilla blaugrana han de donar més per refer-se aquestes últimes derrotes i capgirar aquesta situació.
Us expliquem també encara sobre el Barça que el porter Víctor Valdés ha estat sancionat amb 4 partits de suspensió pel Comitè de Competició de la Federació Espanyola de Futbol.
Això vol dir que en principi Valdés es perdrà els partits contra el Deportivo, el Rayo, el Mallorca, el Camp Nou i també contra el Celta a l'estadi de Balaïdos. Valdés va ser expulsat, recordem, el dissabte a l'estadi Santiago Bernabéu, un cop havia finalitzat el partit contra el Real Madrid després d'insultar l'àrbitre. Però les conseqüències d'aquest clàssic al Bernabéu no acaben aquí. És que el comitè d'àrbitres ha denunciat també Gerard Piqué davant del comitè de competició per fer el gest de les manilles i també per les seves declaracions posteriors.
El València ha dit adéu a la Champions als vuitens de final. Ahir a la tornada a París, els d'Ernesto Valverde, que havien de remuntar un 1-2 en contra, només van poder empatar un al camp del Paris Saint-Germain.
I d'altra banda, la Juventus ha certificat també el seu accés als quarts de final de la Champions en tornar a derrotar el Celtic per 2-0. Els italians van vèncer per 3-0 a Glasgow.
I l'exnedadora de sincronitzada Gemma Mengual responsabilitza l'exseleccionadora de l'equip espanyol, Anna Tarrés, de la seva retirada.
Doncs sí, Mengual va fer aquestes declaracions ahir a la presentació del seu llibre L'aigua o la vida. L'exnedadora va dir que quan va intentar tornar a l'equip després del seu embaràs es va trobar amb una paret que no la feia feliç i, per tant, que no la compensava. Gemma Mengual també va dir que l'any 2012 no va revelar els motius reals de la seva retirada per respecte a les seves excompanyes, ja que en aquell moment s'estaven preparant pels Jocs Olímpics de Londres.
El primer cafè de Ràdio Estel. La informació més propera.
Principals titulars de portada a la premsa. El periòdico, dol i expectació política a Venezuela, chavisme sense Chávez, diu així el titular principal. La Vanguardia, el chavisme fa pinya amb els militars per mantenir el poder. El País, Maduro pren el poder per mirar de blindar el futur del chavisme. Diari Ara, neix el chavisme sense Chávez. El punt avui, 2014, Montoro amenaça amb més impostos, diu el titular. El Mundo, els corruptes d'Unió aniran a la presó com a avís als polítics. L'ABC, el chavisme, s'entrega al culte a la personalitat. I La Razón, el Tribunal de Comptes, alerta que Esquerra Unida impedeix fiscalitzar els seus balanços. Fet aquest resum, de seguida els serveis i després parlarem d'una campanya impulsada pel Banc dels Aliments contra el malbaratament de menjar. Parlarem amb el president d'aquesta entitat, Antoni Sansalvador.
Plusvàlua, a Ràdio Estel i Ràdio Principat, un programa per a aquells que creuen en una economia més social, humana i plena de sentit. Cada dijous a les 8 del vespre, Plusvàlua, un programa dirigit per Carla Gràcia i produït pel Centre d'Estudis Econòmics i Socials. Repetició del programa els divendres a la mitjanit. Un bon lloc per celebracions familiars, banquets de comunions, casaments... Hotel-restaurant Andria, cuina tradicional catalana adaptada a les noves tendències. Salons des de 2 a 200 persones, amb instal·lacions completament reformades. Hotel-restaurant Andria, al passeig Joan Brodieu de la Seu d'Urgell. Informa't al telèfon 973-350-300 o visita la nostra web www.hotelandria.com.
A Barcelona, Escola de Sardanes, el Cort Inglés per nois i noies entre 6 i 14 anys.
Ja pot inscriure de franc els seus fills abans de divendres a la planta infantil del Cort Inglés amb dues fotos carnet.
Aquest any fem 36 anys i més de 21.000 nens i nenes ja han après amb nosaltres a la plaça de Catalunya de Barcelona.
Escola de Sardanes, el Cort Inglés. Dissabte us hi esperem.
El primer cafè de Ràdio Estel. Allò que ningú no t'explica.
Un quart i mig de nou, informació de serveis.
El trànsit.
Coneguem com se circula per autopistes i carreteres catalanes des del RAC. Roger Serra, bon dia.
Hola, bon dia. Parlem d'aturades en aquesta xarxa viària, avui podríem dir habituals, afortunadament, després de 3 dies molt complicats. Hi ha retencions, però, a l'autovia A2, Lentitud, retencions, Pallejà, Sant Vicenç dels Horts, baixant cap a Barcelona... I més endavant, el cinturó de litoral que baixa carregat entre Sant Joan d'Espí i Cornellà. Per tant, l'autovia A2, cinturó de litoral, sí que baixa plena cap a la ciutat de Barcelona. B23, aquí hi ha retencions intermitents entre Molins de Rei i Sant Feliu, més endavant entre Sant Joan d'Espí i Esplugues, baixant cap a la Diagonal. A l'extrem nord de Barcelona, l'autopista del Maresme, els vehicles s'aturen a Badalona, en sentit Barcelona. També ho fan a la C58, a l'autopista del Vallès. Aquí hi ha aturades, Sabadell-Badia, baixant cap a Barcelona, i de forma intermitent va variant entre el Nus, Torre-Baró, Ripollet, trams aturades en tots dos sentits de la marxa. És tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies. Connectem amb el Centre d'Informació Transmet per saber com estan els transports públics a l'àrea de Barcelona. Rosa Avis, bon dia.
Bon dia. Des de Transmet, en aquests moments hem d'advertir els usuaris de Rodalies de Catalunya que la via ha quedat molt malmesa degut al fort temporal de llevant d'ahir entre Vilassar de Mar i Mataró, tram pel qual els trens de la línia Raül, la línia del Maresme, han de circular per via única, acumulant retards que poden superar els 30 minuts en tots dos sentits. La resta de línies de Rodalies de Catalunya, metroautobusos, tramvies i ferrocarrils de la Generalitat circulen amb normalitat, així ho indiquen els diferents operadors. És tot des de Transmet. Bon dia.
Bracafé els ofereix el temps.
Previsió crònica des del Servei Meteorològic de Catalunya. Bon dia.
Hola, molt bon dia. Deixem enrere ja l'episodi de precipitacions temporal de mar que ens va afectar, que ens ha afectat durant les darreres tres jornades. Recordem que han arribat a acumular-se entre 200 i 300 litres per metre quadrat en alguns punts de les comarques de Girona i també de l'àrea del Montseny. També les onades a la Costa Brava, sobretot, però també al Maresme i punts del Barcelonès, les onades han oscil·lat entre 2, 3, 4 i fins i tot en algun lloc entre 6 metres. Concretament, l'observador de l'Estartit ens comentava que havien arribat entre 5 i 7 metres davant de les Illes Medes. Tot això ja és història i hores d'ara el que dominarà, doncs, sobretot aquest matí, és un ambient més aviat poc ennuvolat. Això sí, amb permís de les boires, unes boires que hores d'ara són força denses localment cap a les comarques de Girona, Maresme, Vallesos i també en algun punt del Pirineu i Prepirineu aquí força més trencades. Creiem, però, que al llarg d'aquest matí s'aniran descent ràpidament i dominarà bàsicament el sol amb alguns intervals de núvols. Però de nou a la tarda arribarà una nova perturbació que farà, doncs, ploure dèbilment de moment o més aviat amb precipitacions poc abundants, com a molt 5-10 litres per metre quadrat cap a Ponent. A la vespre nit podrien arribar o estendre's a altres punts de la meitat nord del territori, però en principi no creiem que siguin precipitacions molt importants. Les temperatures han baixat lleugerament entre 1 i 4 o 5 graus i això ha permès, doncs, que l'ambient sigui una mica més fresc. Tret, això sí, de les comarques de Tarragona, on aquí les temperatures, doncs, s'han mantingut similars. De moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Si voleu visitar gratuïtament Bracafé, veure la seva torrefacció artesanal, on tornem diàriament només el cafè que necessitem l'endemà pels nostres clients, truqueu-nos al 93 423 36 92, 93 423 36 92, o bé connecteu-vos a www.bracafé.com. També podeu trobar i provar Bracafé als millors establiments i a les nostres franquícies de Baquer 13 de Collblanc, Avinguda Catalunya 1 de Sant Adrià, Calàbria 97, Casp 2 i 40, Clot 89, i Constitució 194. Bracafé. El primer cafè de Ràdio Estel. Una mirada propera a la realitat.
A Catalunya cada any es malbaraten més de 262.000 tones de menjar en bon estat amb un valor de 841 milions d'euros, quantitat que correspon al 7% dels aliments que es consumeixen aquí i amb els quals es podria donar de menjar a mig milió de persones durant un any. Aquestes dades i la situació actual han fet que el Banc dels Aliments de Barcelona, pioner a l'Estat espanyol, presenti i prepari una campanya precisament contra el malbaratament de menjar. La campanya, titulada Som allò que llancem, pretén reduir la producció d'excedents, conscienciant la població sobre el cost social i econòmic dels aliments que acaben sent rebutjats i, com dèiem, malbaratats. En parlem amb Antoni Sansalvador, president de la Fundació Banc dels Aliments de Barcelona. Senyor Sansalvador, molt bon dia.
Bon dia.
Gràcies per haver-nos atès en directe. Com es materialitzarà, com serà aquesta campanya?
Bé, aquesta campanya la vam presentar i una primera fase ha sigut presentar-la junt amb la Universitat de Barcelona, que hi col·labora amb aquesta presentació, amb alguns estudis que es fan amb la Facultat d'Alimentació de la Universitat, per donar-li un contingut, no vull dir més científic, però sí més cert, més estudiat, i també que la difusió feta amb el Banc dels Aliments, però amb una entitat del tipus de la universitat, hi dona molta més veracitat o més confiança. De fet, tal com heu dit, el malbaratament d'aliments és un problema d'abast mundial, perquè no és sols aquí a Catalunya, sinó a tots els països. Anglaterra, especialment, es caracteritza de que el malbaratament és pràcticament quasi el doble del que tenim aquí. Vull dir, i és un tema al que se'n va prenent consciència i s'ha d'accelerar aquesta presa de consciència. Mm-hmm. De fet, per aquest motiu, la Comissió Europea ha proclamat el proper any, el 2014, Any Europeu contra el Malbaratament d'Aliments, com un important instrument d'informació i de sensibilització.
Per tant, és una campanya informativa, sobretot, per estimular que la gent canvia els hàbits de compra.
Sí, no, i que cada un, en la part que li toca, eviti aquest malbaratament. El malbaratament hi és en tota la cadena agroalimentària, des del camp fins a la taula, i tots hi podem fer alguna cosa. Però, sobretot, les llars és on hem de prendre molta consciència d'aquest malbaratament. D'aquestes xifres que dèieu, que toquen a 35 quilos per persona, per habitant i any, en el cas d'aquí, el 20,3 quilos es fan a les famílies, sigui en la llar, amb els entrepans, amb allò que no s'aprofita, amb allò que hem tingut a la nevera i ens en donen compte que ja ha passat el plaç de consum, de moltes maneres. El comerç també hi contribueix amb un 9,1%, molt més del que ens pensàvem, potser. I en la restauració, els restaurants, cafeteries i bars, amb 5,6 quilos. Tot això fa que cada un, en la seva part, per exemple, en el comerç, els mercats malbaraten molt poc, els supermercats bastant més, i el petit comerç també. Però sobretot a les famílies és importantíssim ja mentalitzar des de petits els nois allò que sempre dèiem, tot, que ens deien els avis, no? No es pot llençar res, s'ha de menjar tot, sí. Però ha de ser així. Amb la gana que hi ha i amb la crisi que estem, és absurd que en un costat, com bé dèieu, i es pogués, amb tot això que es llença, alimentar molta gent i en canvi no ho aprofitem.
Potser aquest costum tan familiar de servir el plat d'un nen que no vol menjar-se aquella sopa o aquella verdura una nit, servir-li l'endemà per esmorzar, és una bona tècnica també, no? Perquè
sí,
no es malbarati.
Sí, i hem de mentalitzar molt els nois. Mira, us explico un tema que es pot observar. Sabem que hi ha gent necessitada, pobra, que furga pels contenidors, a on ja hem entrat en contacte amb els supermercats, de que no llencin res que sigui comestible, que ho apartin, els recollirem i ho farem arribar a qui ho necessita, allò que sigui comestible però no comercialitzable, no? Però, si veieu, a les sortides dels col·legis, veureu que s'acosten al cap d'una estona gent pobra necessitada que va mirant les papereres que estan al voltant de les sortides dels col·legis. Per què? Perquè els nens, l'entrepà que no se l'han volgut menjar, no sé què, van a aquelles papereres. I això és el que hem de mentalitzar a tothom i que en sigui conscient, no per un esperit d'obediència, sinó per un esperit d'entendre que allò no és bo, que allò és, inclús econòmicament, per la mateixa persona és dolent, però encara més amb les necessitats i la crisi que hi ha. A vegades hi ha també excedents de fruites que es destrueixen en els camps. Doncs, escolta, com ho fem, com es parla, com s'organitzen les cooperatives perquè aquestes fruites també es puguin aprofitar. Si més no, que s'aprofitin. No vol dir perquè a vegades sí, els excedents es produeixin, vulguis que no. Però, en canvi, que s'aprofitin, que no es destrueixin. Aquest és el principal motiu. I sobretot a les llars, perquè quan això ja anés a la llar, després la persona treballarà, farà el que sigui en molts àmbits i tindrà molt mentalitzat el no malbaratament.
Precisament contra el malbaratament va néixer el Banc dels Aliments, aquest gran esperit, aquest gran corrent solidari que funciona arreu del món i que Espanya va ser pioner al de Barcelona, recordem-ho. El 2014, tornem a dir-ho, Any Europeu contra el Malbaratament dels Aliments. N'hem parlat amb Antoni Sant Salvador, president del Banc dels Aliments de Barcelona. Esperem que aquesta campanya, Som allò que llancem, sigui eficaç i ajudi a combatre aquest malbaratament. Recordem que les dades que hem exposat, com vostè ha dit, senyor Sant Salvador, són de la Universitat de Barcelona, que està implicant-se en aquesta campanya.
I junt amb l'Agència Catalana de Residus, que ha fet un estudi excel·lent per dimensionar-ho, perquè quan dimensiones és quan tens consciència de moltes coses, no?
Les campanyes de recollida d'aliments, mentrestant, continuen sent molt esteses. Per exemple, ara acabem de saber que a Terrassa, aquest dissabte, de la mà del Moviment Cristià de Joves, es farà una recollida d'aliments per tota la ciutat, i així, aquesta onada solidària va creixent, es va estenent a tot arreu, oi? Com el gran recapte que vostès van fer al novembre. Moltes gràcies, senyor Sant Salvador. Molt
gràcies
bon dia
a vosaltres.
Fins una altra.
A la difusió que hi doneu.
Adéu-siau.
Adéu, bon dia.
Vols veure una carta plena de plats suggeridors i plens de contingut? Doncs busca el teu programa preferit a radioestel.cat i fes clic a Ràdio a la Carta. Escolta'l quan més et vingui de gust. El primer cafè de Ràdio Estel. Informació des de primera hora.
Comencem ja el temps de tertúlia d'actualitat, passant 5 minuts de 2:15. Avui compartim aquesta tertúlia amb Joan Lluís Pérez Francesc, professor de Dret Constitucional a la Universitat Autònoma. Bon dia.
Bon dia.
També ens acompanya Francina Alsina, grafòloga i presidenta de la Federació Catalana de Voluntariat Social. Hola, bon dia.
Bon dia a tothom.
I finalment saludem Jaume Castro, responsable de la comunitat de Sant Egidi a Catalunya. Hola, bon dia.
Hola, bon dia.
Bé, dia de dol multitudinari a Caracas, a Veneçuela, en general, per la mort d'Hugo Chávez. Quina impressió tenen del que està passant després d'una mort que, tenint en compte la malaltia que fa uns mesos sabíem que tenia Chávez, era previsible, era esperada?
A mi el que em sorprèn és les diferències o les diferents informacions que et van arribant, no? O que vas contrastant. Perquè, clar, és com tot. Hi ha qui, i sobretot els dictadors, no?, que et porten, qui l'admira, qui...
Això l'adora, hi ha un culte a la personalitat.
Exacte. I, en canvi, sents altres informacions que t'esgarrifen de com està el país, de la inseguretat, de la gent que ha tingut que fugir d'allà, perquè hi ha molta gent visquent aquí. I he parlat amb persones que estan visquent aquí i de dir-te...
Que són de Veneçuela.
De Veneçuela. Sí. No? De dir-te lo insuportable o insostenible que era la situació allà, bueno, amb una noia que, precisament, el seu cunyat va estar segrestat, li van segrestar amb una cosina, perquè lo del segrest després, i clar, deia tota la família, eren família mitjana, tirant alta, però clar, tenien que anar tots amb guardaespatlles, els nens a l'escola amb guardaespatlles, i és que aquella situació va ser tan insuportable que tothom va emigrar. Diu, i a Veneçuela ara no queda ningú de la família, perquè a més se li va morir una cosina, o sigui, la van matar, perquè no s'havia pagat el segrest a temps, o vés a saber per què, no? I de testimoniatges d'aquests me n'han arribat més d'un. I després, clar, veus totes aquestes imatges, o vaig sentir també un que havia sigut conseller del Hugo Chávez, d'un senyor que viu a Madrid, bueno, posant les excel·lències d'aquest socialisme perquè la classe obrera... I clar, imagines que potser, com que hi havia tanta diferència de classe, potser aquella classe baixa no és tan baixa, i aquests són aquesta multitud que van al darrere d'ells, però la classe mitjana normal o normal alta és la més castigada per aquesta inseguretat, per tota la situació que està passant allà, no?
Més opinions per començar?
Bé, jo, a mi el que em crida més l'atenció és la crisi de l'estat de dret que comporta la situació en la que està l'estat veneçolà actualment, no? Un president que va guanyar unes eleccions, no va prendre possessió, que després, com ja se sap, no?, doncs el Tribunal Constitucional, si no recordo malament, va dir que no calia perquè doncs ja havia estat president anteriorment, no?
I de moment, fins que es podia ajornar, diguéssim, clar, aquesta presa de possessió...
Clar, per tant, una situació una mica, diguem-ne, anòmala des del punt de vista de l'estat de dret, no?, del que seria una manera civilitzada d'organitzar l'estat, no?
I també es diu a la Constitució veneçolana que és el president de la Cambra Legislativa qui ha de conduir la transició després
exacte,
de la mort del president.
Durant un mes, un temps així, per convocar eleccions, oi? No? no?
Exacte, però en canvi el vicepresident Nicolás Maduro, que és del poder executiu, s'atribueix aquesta, aquesta funció.
Per mi és un cas que potser no és l'únic, no?, de determinats estats llatinoamericans que per mirar de lluitar, no?, contra les injustícies socials, etc., doncs han sorgit, per dir-ho així, populismes, doncs, que potser sí que hauran fet coses, no?, des del punt de vista de la justícia social, però que, curiosament, des de la perspectiva de l'estat de dret, no?, començant per Cuba, històricament, i altres llocs, no?, doncs, bé, han posat en dubte l'estat de dret, i això, doncs, bueno, m'agradaria, no?, m'agradaria que de cara al futur, si es fan, doncs, propostes polítiques, no?, que estan liderades, doncs, per gent que guanya eleccions, etc., que això fos compatible amb l'estat de dret. O sigui, jo m'agradaria que la democràcia també pogués existir, però no des d'un punt de vista plebiscitari o així com una cosa metafísica, no?, paraules grandiloquents d'aquestes, sinó, doncs, bueno, com s'organitza també l'estat en una societat civilitzada.
No? Potser s'ha de diferenciar també Venezuela i Cuba, perquè a Cuba no hi ha eleccions de sufragi universal,
exacte,
com a mínim.
Encara pitjor, eh?
Exacte. Sí. I a Venezuela hi ha hagut elecció democràtica.
Això de les grans paraules, no?, els grans líders, no?, que utilitzen, no?, la revolució bolivariana.
Sí, sí. Doncs, aquestes grans, no?, proclames desafiants, de vegades, fins i tot.
I no saps molt bé què és, no?, tot això.
Sí, sí. Senyor Castro.
Sí, no, totalment d'acord que evidentment que la crisi de l'estat de dret posa en evidència la perpetuació del poder, no?, que és el problema que hi ha aquí, no? I evidentment en un cas com aquest era una bona oportunitat per netejar una mica la imatge, i perquè evidentment s'ha d'anar a unes eleccions dintre d'un mes i llavors veurem què passarà. Jo l'única cosa que diria, seguint amb la línia del que s'ha dit, és això, no?, que certament aquest populisme neix amb unes ganes molt grans de redistribució de la riquesa, vull dir que hi ha una, evidentment, hi ha una arrel i una matriu, diguéssim, que necessària, amb una realitat social, amb una realitat social, doncs, molt dura, però evidentment aquí el problema és el com i amb quines conseqüències, no? Vull dir que, vull dir, estic molt d'acord que el problema és que s'ha fet una certa redistribució, però a costa de què, no? Amb un debilitament enorme de la classe mitjana, que evidentment, doncs, deixa amb molta dificultat, diguéssim, el país, doncs, per al seu desenvolupament en el futur. I després hi ha una altra qüestió aquí, que és el petroli. Vull dir que, evidentment, és la font a partir de la qual tot això s'ha pogut fer, perquè si falla aquesta font, vull dir, tindrà moltes conseqüències. La tindrà per Venezuela, però atenció, que aquí també està en joc a Cuba, perquè en aquests moments, doncs, Cuba depèn d'una manera enorme, doncs, de Venezuela.
És un gran aliat de Venezuela.
És un gran aliat.
Perquè, a més, els americans no li venen petroli.
Sí, sí. Ha perdut l'antic suport soviètic, també.
O sigui, hi ha una sèrie d'equilibris molt delicats, però que certament estan fonamentats, doncs, en una perpetuació, doncs,
De fet, Chávez s'havia assegurat aquesta perpetuació en el poder trencant les tradicions llatinoamericanes de limitació de mandats. S'havia assegurat poder estar anys i anys.
Aquesta va ser una altra.
Sí. El que em crida més l'atenció, si em permeteu, és l'ús d'uns llenguatges que no acabo d'entendre. O sigui, això és quan, salvant les distàncies, quan parlen Berlusconi, o sigui, jo tampoc l'entenc, perquè no parla com un polític, parla com un mercader, un comerciant.
Una mena de messies, sí, o de salvador de la pàtria.
És un llenguatge que arriba, no?, a la classe baixa, clar, i és el que busquen.
I molta, sí, no, en el cas de Venezuela, molts catòlics, atenció, en el cas de Venezuela, molts catòlics ens han arribat testimonis aquests anys, li donen suport, és a dir, tenen com...
Però aquesta idea de la justícia social, no?, no sé, deuen barrejar, doncs, amb la teologia de l'alliberament, també, potser, si cal, no ho sé, no?
Però enverinen tot el possible, barreja, no?
Jo, per exemple, no sé què vol dir la revolució bolivariana, no? I l'aliança bolivariana tampoc no sé què vol dir.
Bé, aquest Simón Bolívar antiimperialista,
bueno,
no?
Bueno, que l'utilitzen per tot, no?
Sí, sí.
Pobre senyor, no? Que haguéssim pogut preguntar, bueno, vostè és bolivarià, no? Clar, perquè, no? Esclar, potser el Simón Bolívar no era bolivarià, pobre senyor. I, no? I, esclar, és aquesta sensació...
I les,
no?,
gràcies que després t'atribueixen, no?
No, clar, i com que no pot respondre, oi? Doncs l'utilitzen per tot, no? No sé, és una situació així.
Bé, doncs després d'aquesta primera roda d'intervencions sobre Veneçuela, després de la mort d'Hugo Chávez, repassem ràpidament altres temes amb la Sara Cruz, que ja és aquí. Sara, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Bé, a part de la mort d'Hugo Chávez i les seves conseqüències, parlarem de les congregacions de cardenals que preparen l'inici del conclave, un inici encara sense data.
Doncs, Ignasi, sembla que el Col·legi Cardenalici no té pressa per fixar aquesta data d'inici del conclave que elegirà el successor de Benet XVI i prefereix, doncs, preparar-lo de manera seriosa i en profunditat abans de convocar-lo precipitadament, cosa que alguns cardenals no entendrien. Així ho ha manifestat el portaveu del Vaticà, Federico Lombardi, després de la celebració de la quarta Congregació General de Cardenals preparatòria del conclave, a la qual, recordem, hi van assistir 153 dels 207 membres del Col·legi Cardenalici, d'ells 113 electors, és a dir, menors de 80 anys i que són, doncs, els que poden triar papa.
Atenció, perquè ahir es va produir una deriva del cas Pallerol sorprenent, i és que finalment van a la presó dos excàrrecs d'Unió i el mateix Pallerols.
Doncs així és, Ignasi, l'Audiència de Barcelona finalment va resoldre no concedir aquests tres condemnats el benefici de la suspensió de l'execució de les penes de presó fixades en la sentència que van pactar amb les acusacions pel desviament de subvencions públiques, doncs, d'aquest anomenat cas Pallerols.
Gràcies, Sara. Més notícies a les 9. Bon dia.
Bon dia, fins ara.
Són 9:15, una pausa breu i continuem amb la tertúlia, avui amb Joan Lluís Pérez Francesc, que és professor de l'Autònoma, amb la presidenta de la Federació Catalana de Voluntariat Social, Francina Alsina, i amb el responsable de la comunitat de Sant Egidi a Catalunya, Jaume Castro.
Ràdio Estel.
Desperta. Raimon canta les cançons de la Roda del Temps a Ràdio Estel, en motiu de la celebració del centenari del naixement de Salvador Espriu, diumenge 10 de març a les 9 del vespre, les 12 cançons de la Roda del Temps, una de les obres més sòlides de Raimon. No us ho perdeu, diumenge a les 9 del vespre a Ràdio Estel.
Car tot en un moment.
Si sa vols estar, a la consulta del doctor Pros has d'anar. Una consulta mèdica amb un gran equip humà que t'escoltarà i t'ajudarà a millorar la teva salut. Des dels més petits fins als avis de la casa, tots hi trobareu un espai de salut. Cuidem de vosaltres amb teràpies i medicines naturals, sense efectes secundaris. Doctor Miquel Pros, a Barcelona, carrer Montaner 551, telèfon 93 212 1504. I a Girona, enmig la natura, a Solius, Santa Cristina d'Aro.
Ara, a Hipercor tens un 70% de descompte en la segona unitat en més de 2.500 articles.
Com en la llet Ram, sencera, semi o desnatada. Un litre et costa 85 cèntims.
Si en compres dos, el segon et surt a només 26 cèntims.
Acostuma't als nostres bons preus. A Hipercor els revisem contínuament perquè comprovis cada dia com en són de bons.
Oferta vàlida a la península.
El primer cafè de Ràdio Estel. Connectats a l'actualitat des de primera hora.
Seguim amb la tertúlia d'actualitat del primer cafè de Ràdio Estel. Avui la compartim, recordem-ho, amb el responsable de la comunitat de Sant Egidi a Catalunya, Jaume Castro, amb el professor de Dret Constitucional a l'Autònoma, Joan Lluís Pérez Francesc, i amb la presidenta de la Federació Catalana de Voluntariat Social, Francina Alsina. Bé dit el que han dit vostès sobre Chávez. Volen afegir alguna cosa sobre el que pot passar a partir d'ara? I les imatges que ens han arribat de la multitud del carrer potser també eren previsibles, no? Un home que... No sé si podem dir allò que ho ha deixat tot lligat i ben lligat. O
massa ben lligat, tu creus que ho ha deixat?
O no. O sigui,
perquè clar, és una mica imprevisible el que pot passar, perquè un líder tan carismàtic com ell no sabem si es pot repetir.
Perquè també és un líder que ha dividit el país. O sigui, tot i el populisme, el país està absolutament dividit. Aleshores, clar, també...
Amb un grau de corrupció altíssim. O sigui, la policia està corrupta, que és el que em deien aquestes persones, no? Que no podien ni acudir a la policia quan passaven
perquè
aquests fets.
Hi ha molta violència, pel que sembla. O sigui, Venezuela és un dels estats més violents del món. ja es veu que, bueno, a Caracas concretament...
Per res, la Palma.
No se'n fan morts ja, eh?
O exacte, sigui, per res, la Palma.
Hi ha fins i tot molts barris que ja estan catalogats com a perillosos.
Ah. Això, la situació estable no n'és ni mica, i tampoc no crec que, com que ella es veia tan invencible, que podíem tot, no sé si li va passar pel cap de que se n'aniria. I com ho deu haver deixat lligat? Sorpresa per mi, o jo crec que l'ha deixat tan mal lligat com podia.
Jo crec que el poder, penso, és difícil de deixar-lo lligat. El poder.
És difícil de deixar-lo lligat, sí.
Per perquè, definició.
Sí, sí, pensem en Franco...
Perquè sempre hi ha algú que vol manar, no? Sí. Perquè sempre, clar, i el que s'ha mort ja no podrà manar mai, no? Vull dir, per pura lògica, no? Aleshores, clar, és difícil...
Si no, quins sostonent.
Clar, apareix ara aquí, no? No sé, jo... penso que podria arribar a passar com a Nicaragua, no? A Nicaragua també es va desenvolupar una revolució nicaragüense, no?
La revolució sandinista, sandinista dels anys 80.
En la qual també l'Església es va incorporar molt, recordem aquell
sector,
Ernesto
sí.
Cardenal i tota aquesta colla de gent, no? Però després van fracassar a les urnes. A les urnes van fracassar.
Sí, recordem aquelles eleccions de l'any 90 amb Violeta Chamorro, que va derrotar... No? Va derrotar el famós Daniel Ortega, que ara va tornar al poder fa pocs anys. Sí.
Per això, que...
Bueno, també democràticament, en aquest
clar,
cas.
Però vol dir que, d'alguna manera, es va establir un cert estat de dret, cosa que jo dubto que en aquest moment hi hagi a Venezuela. I que m'agradaria, o sigui, sincerament, que es fessin eleccions, potser que perdessin els bolivarians aquests, no? Però que la cosa es pogués anar normalitzant des d'un punt de vista civilitzat, no?
Això que diu vostè no sé si és molt clar, perquè sembla que algunes enquestes ja donen a Maduro com a guanyador.
Abans de fer-se les eleccions.
Clar,
és que ell ja es dona per guanyador.
Ja es dona, sí, el dona
es veu com el successor, algú que no ha guanyat unes eleccions.
I no ens enganyem, sempre l'impacte de la mort d'un líder carismàtic té una incidència electoral. Això passa també en sistemes més democràtics, per dir-ho així.
Hem de veure aquesta incidència, sí. Això és veritat.
Sí, és molt complicat i a més el cap de l'oposició ha cridat a la calma perquè justament el problema és que aquesta fractura del país, que evidentment existeix, pugui doncs derivar en episodis de violència amb una societat que evidentment és molt violenta, però perquè és molt violenta perquè circulen doncs les armes doncs amb molta facilitat, no? O sigui, llavors és aquest poder per mantenir-se durant molts anys, diguéssim, el que ha fet doncs, bueno, és també doncs, donar la possibilitat doncs, a la classe baixa, diguéssim, a tenir poder operatiu, diguéssim, en els barris, etc etc. Llavors són situacions molt delicades. I després hi ha un altre punt, que és l'exèrcit. En els últims dies es parlava de si hi havia hagut un cop d'estat o es pensava doncs,
si hi havia
fer alguna maniobra, alguna cosa, no? Per tant, és una situació molt, molt delicada i a vegades en una situació tan delicada més val, diguéssim, mantenir l'estatus i, evidentment, pensar que amb un pas successiu, si el Maduro no és una persona així carismàtica, doncs pugui haver-hi un canvi doncs,
de lideratge.
Molt Maduro potser no el veiem, no?
Ara, en aquest moment, exacte, molt Maduro no està.
Almenys políticament. En qualsevol cas, hi ha hagut crides a la unitat que ens han semblat bastant sensates, fins i tot el líder de l'oposició, Enrique Capriles, i altres dirigents. Ens ho mirem amb esperança, en aquest sentit,
sí, sí.
No? També.
Ho hem de fer així.
No hi ha més remei. Senyors, parlem de la preparació per a l'inici del conclave, que ha d'elegir el nou papa. Els cardenals no tenen pressa, i ens ho deia també un eclesiòleg català que és professor a Roma, Salvador Pieninot, i des d'allà ho veia clarament, no? Hi ha la sensació que s'imposa la calma, el piano.
I se va lontano, no?
Això mateix, qui va piano va lontano.
A mi, si em permeteu, hi ha una cosa que em crida molt l'atenció des de la renúncia de Benet XVI, que és que han sortit molts vaticanòlegs, diríem. O sigui, sí o no? Ara hi ha molta gent especialista.
Potser abans això, no...
Sí.
Vostè es pensava que no n'hi havia tants, vaja.
No, ara de cop i volta, no? I, tothom és especialista, no?
En tot cas, tots els creients podem opinar,
sí,
no?
Sí,
podem
però dir... clar, jo no sé com funciona tot això de les congregacions prèvies i no? Tot aquest... Bueno, això està regulat en el dret canònic, no? O sigui,
esclar... Sí, sí. Tu només has fet dret constitucional, el canònic.
Sí, bueno, clar...
El Col·legi Cardenalici es pot reunir sempre en congregacions generals i sí. Aquestes són les prèvies del conclave.
No,
sí, sí.
No, sí.
No, però no són, que... no són electores, no són per elegir
sí.
El papa encara.
No, el que vull dir més que res és que tinc la sensació de que ara tothom opina, no? Com si això fos un partit de futbol o una cosa així, no? Ara es reuneixen els cardenals de forma prèvia, és com si fos allò
recalentament, després,
no? L'entenc perfectament.
I, sí o no?
Ho convertim en una mena de, com d'espectacle...
Sí, com d'espectacle mediàtic, no? Bueno, en fi,
també hi ha el component emocional. Estem pendents a veure qui serà el nou papa, no?
Sí, però també hem de tenir una certa serenova, si no semblem
sempre,
aquí les
sí,
vuitavats, no?
Sí.
No?
I tant.
Sé, vull dir, és aquesta impressió que tinc.
Això és cert, perquè no es pot fer una lectura política d'una elecció d'un papa, perquè en tot cas...
Esportiva tampoc, no?
Ni esportiva, ni populista, no.
ni... No sé. Òbviament, si guanya aquest o guanya l'altre.
No sé, la sensació
que... Però certament,
com que s'ha d'opinar, doncs tothom s'hi apunta, no?
I tothom pot expressar preferències per un papa o un altre, també, dintre dels catòlics.
No, però el que és important és això que deies de la serenitat, no? Jo penso que el fet de que aquestes congregacions s'allarguin apunta això, no? Que, clar, s'havia dit en seguida, ha de ser un procés ràpid...
Perquè no hi ha funerals, no hi ha dol...
No hi ha funerals, s'ha de fer un moto propi... Perquè
s'ha de ser ràpid, oi? Perquè s'ha de fer ràpid, no sé...
Exacte, després també es tenia...
Estem a la societat de la pressa, noi.
No, també perquè es té molta por a la pressió mediàtica que pugui haver-hi, no? I, clar, els conclaves han durat, en alguns casos, en el passat, mesos.
Sí, sí.
Per tant, jo penso que el fet d'allargar-se aquestes congregacions va amb aquesta línia, no?, de posar-hi serenitat, posar, evidentment, veure què és el que es vol, perquè jo el que no tinc massa clar si és en el conclave si hi ha només votacions i espais de pregària o també hi ha espais de discussió pública. Això no... Ho desconec.
De fet, no ho sabem ben
no
bé del cert.
Sí que és veritat que estan tancadets, no ho sabem.
Hi ha una cosa.
Els vaticanòlegs.
Hi ha tres
sí que hi ha passillos, sí, però no sé si hi ha...
El que sí que està clar és que s'ha...
Espai de diàleg públic.
S'ha limitat el sistema de l'acció a l'escrutini, a la votació.
Per això.
Perquè, atenció, fins ara hi havia dues possibilitats més, l'aclamació i la constitució d'un grup de, podríem dir així, compromissaris o cardenals seleccionats per discutir si no s'arriba a aquest consens. Però ara queda només l'escrutini, per tant s'avança una mica aquesta democràcia interna.
Evidentment es necessita espai doncs, per parlar, per traçar algunes línies.
També, no?
Exacte.
Són dos terços.
Són dos terços, això ho ha definit Benet XVI.
Sí. Suposo es fa d'un dia per l'altre.
Ah, exacte.
I jo dins de la meva gran ignorància, fins l'altre dia no em vaig assabentar de que fins i tot un laic podria ser triat
papa. Sí, tots els homes batejats poden ser triats papa. Per tant...
Em va semblar molt gros, eh?
Bueno, és que
això que no ho tenia controlat.
No? Precisament es posa això perquè no sigui així.
Ah, era això.
La tradició dels últims
exacte,
segles...
Exacte, la tradició que interpreta el dret, no?
Sí.
Sí. Imagina't el Berlusconi fent de papa.
Bueno, ja sent...
No està
matant. En aquest cas és una mica...
Bé, bromes a part, senyor Castro, que em sembla que és més sensat que els altres dos avui.
No, em sembla que...
Poseu de costat, ens poseu de costat i és un perill, això.
Digui, perdó, senyor Castro.
No, que em sembla que evidentment podria ser, però aquesta vegada Benet XVI va dir davant de tots els cardenals, el nou papa està aquí. Això
sí,
té molta influència.
Sí, és veritat.
Dir, per tant,
seré jo, mestre, no? Seré jo.
Tot i que es va dir que, i així serà, que es manté fora del conclave, el fet que digués això... Bé, perquè tothom ho sap, no? Els cardenals electors elegeixen un del propi col·legi. Si no, feina tindrien, no? De pensar en altres milions de catòlics d'arreu del món.
Si permeteu-me dir una cosa. Jo, quan va sortir escollit Joan Pau II, vaig estar content perquè semblava relativament jove.
I, 58 anys, sí.
Clar, i per tant, doncs, semblava que podria tenir, doncs, per dir així, una carrera, no?, al davant, no?
Sí.
Esclar, a mi m'agradaria, pel com està el món, no?, que l'Església tingués, doncs, al seu capdavant algú, doncs, així, que pogués fer un recorregut, no?,
que sigui un pontificat més llarg,
més
una altra,
llarg,
una altra vegada més llarg.
Jo penso que seria bo, això, no?, necessitem referència, necessitem, no sé, una mena
sí.
d'actuació a llarg termini, no? Penso,
Sí, ja...
I una persona amb força. Per això la joventut dona aquest plus, no?
Abans hi havia tendència a no pensar en els cardenals més joves perquè es deia un padre santo, no un padre eterno, es deia, en els cercles vaticans.
Penso que no podem anar, doncs, amb, diguem-ne, entre cometes, lideratges de 5 anys. Vull dir, això... crea molta incertesa, no?
Sí, sí. Recordem que un dels més joves ha sonat en les últimes hores. Bé, això ho agafem amb tota la prudència, és el mexicà Francisco Robles, que té 62 anys, i seria un d'aquests llatinoamericans que sembla que s'estaria hi hauria la possibilitat que fos més promocionat, però això no vol dir que hagi de ser ell el papa, no? Com tampoc el cardenal Barberin de França, que ahir va arribar a la congregació en bicicleta. No sé si algú de vostès ha pogut veure una fotografia.
Ens ho
ha comentat a Samuel Gutiérrez, el nostre enviat especial, el cardenal Philippe Barberin, arquebisbe de Lió. Doncs ara mateix no tenim aquí la dada, però deu estar a prop dels 70, més a prop dels 70 que dels 60, com passa amb la majoria dels cardenals, clar. Sí, es parla que l'edat ideal és entre 65 i 70, dintre dels que hi ha ara, però és veritat, això de parlar de joventut és relatiu, també.
Sí,
però sí que deien que valdria la pena que no fos italià, per fugir d'aquesta pressió de la cúria i per no haver estat embolicat, més o menys, dintre de la trama de la cúria. No?
Això que es diu de la cúria, de vegades...
No, sí, és allò que fa por, quasi. No? Aquell poder ocult, poder a l'ombra.
Jo penso que aquesta vegada, precisament potser perquè tenim tanta informació, quan diem una cosa, immediatament la contradiem. Perquè cada candidat, diguéssim, té això, però...
Els nostres companys, sí, perdona, han mirat l'edat del cardenal Barberin, que sí, són 62 anys.
Així és, molt jove, molt jove.
De l'any 1950.
El 70 ja seria una mica més just.
Animem els nostres oients a consultar...
El 62 és jove.
El web radioestel.cat, www.radioestel.cat, allà tenim la llista de tots els cardenals electors amb les seves edats.
Però, esclar, també entrem en aquest perill de les travesses, no? De dir...
Ah, sí?
Comencem a fer travesses. T'ho imagina't a dintre com deu ser. O sigui, valdria la pena que es tanquessin ràpid i que no ens deixessin opinar gaire. No podem influir molt, no?
Sobre el tema de la cúria, que ha comentat breument Francina Alsina, això de la cúria i els italians... Vostè que coneix aquesta realitat italiana a través de la comunitat de Sant Egidi.
La cúria la desconec completament.
Vaja,
però jo com la majoria dels catòlics.
Que des de Pau VI hi ha hagut un intent de reformar la cúria i no se n'han sortit cap papa, ni italià ni no italià. Vull dir, penso que el que sí que penso és allò que es deia abans, que ha de ser, voldríem que fos un papa amb una força. Una gran força. Jo diria, sobretot, una gran força espiritual i un home de govern. Si és més jove o no, ja ho veurem, perquè Joan XXIII també era molt gran i amb 5 anys doncs, va fer moltíssimes coses.
Va ser un gran reformador, sí.
Va ser un gran reformador. Certament, semblaria que la joventut aquí ajudaria, però jo penso que tampoc es pot centrar tot en això. El que sí que sembla és que ha de ser una persona doncs, que, això, que tingui una força de govern important per afrontar un problema, que és aquest. Però jo penso que no només, perquè hi ha tot el problema doncs, del diàleg amb el món. I permeteu-me dir l'última cosa. Abans parlàvem de Hugo Chávez, però és que actualment l'únic gran líder mundial és el papa de l'Església Catòlica. Vull dir que en aquest sentit, això ho hem de recordar, que és un punt, diguéssim, clau.
És un líder moral,
un líder moral, ètic, reuneix gent, i pot ser la punta de llança, diguéssim, d'un món doncs, més unit i en pau. O sigui, almenys algú que unifica, no? Que per la seva presència arreu. I això...
només cal veure la cobertura mediàtica que hi ha hagut. Sí, sí. La seva marxa, és que eren totes les televisions, dius, bé, no hi ha hagut cap líder que hagi mogut tanta gent, no?
Una dada curiosa, hi ha més periodistes acreditats al Vaticà aquests dies que en els Jocs Olímpics de Barcelona, per exemple, més de 4.000, gairebé 5.000. Bé, ho deixem aquí amb aquesta dada anecdòtica. Gràcies, Joan Lluís Pérez, Francesc, Francina Alsina i Jaume Castro. Fins la propera, bon dia.
Bon dia a tothom.
Bon dia.
I esperem que aviat tinguem papa, sigui quan sigui, però que sigui aviat. Adéu-siau.
I que bufi, que se l'escolti.
Que bufi l'Esperit Sant, també. Passen 2 minuts de les 9, ara els titulars, l'última hora informativa amb el Gerard Carrión, després el comentari de Manuel Milian Mestre, l'espai plusvàlua del primer cafè i també nutrició i salut amb Maria Josep Rosselló. Això i més fins a les 10.
Són les 9 del matí.
Estàs amb els...
Hola, bon dia. Repassem les notícies a aquesta hora. Dol multitudinari per Hugo Chávez als carrers de Caracas. Una marea humana acompanyat durant 6 hores al fèretre del president veneçolà. Mort dimarts als 58 anys a causa d'un càncer en el trasllat fins a l'Acadèmia Militar, on s'ha instal·lat la capella ardent i demà divendres tindrà lloc el funeral. Es tracta d'un lloc simbòlic situat prop del Palau de Miraflores i que es considera el bressol de la revolució bolivariana i el lloc on va néixer el president Chávez. Convergència i Unió ha decidit moure fitxa a Badalona i explorarà amb el PSC, Iniciativa Esquerra Unida, la possibilitat de presentar una moció de censura contra l'actual alcalde del Partit Popular, Xavier García Albiol. La Federació Nacionalista oferirà en les properes hores als altres dos grups de l'oposició l'obertura de negociacions formals per estudiar la formació d'un govern alternatiu al del Partit Popular. La consellera de Benestar Social i Família, Neus Munté, ha anunciat que aquest mateix any el govern aprovarà un projecte de llei per la igualtat efectiva entre dones i homes a Catalunya i que també elaborarà un nou marc normatiu contra les discriminacions i l'homofòbia. Ho fa coincidint demà amb el Dia Internacional de la Dona Treballadora. I la Generalitat i el Ministeri d'Agricultura han tancat finalment el calendari de les obres de descontaminació del pantà de Flix a la Ribera d'Ebre. I aquest dijous el conseller de Territori i Sostenibilitat, Santi Vila, i també el secretari d'Estat de Medi Ambient, l'explicaran als alcaldes de la zona. Unes obres que arriben 8 anys després que es conegués l'abast de la contaminació generada per Ercros. I la radiografia de tòrax abans de qualsevol intervenció quirúrgica no és necessària en la majoria de casos, ni tampoc les proves d'imatge durant les 6 primeres setmanes de dolor lumbar, si no hi ha altres símptomes. Aquestes són algunes de les recomanacions que fa el Departament de Salut per millorar l'eficiència del sistema sanitari.
En primera persona, una reflexió sobre l'actualitat del dia.
Les 9 i 5, el comentari de l'actualitat avui ens arriba de la mà de Manuel Milian Mestre, periodista, consultor i exdiputat. Senyor Milian Mestre, bon dia, endavant.
Hola, bon dia. Avui parlaré del temps, però el temps en abstracte. El temps que comprèn, evidentment, tot el moviment i l'evolució del poble, de les societats i de la humanitat. Un temps que, quan se fa llarg, és un temps que se'n diu històric, i que aquest temps històric comprèn tota una sèrie de fases interpostes o intermèdies que diem el temps polític. Per tant, nosaltres en aquest moment parlem del temps polític, és a dir, el que passa aquí i avui. El temps polític fa que la confrontació del govern de la Generalitat i del govern de l'Estat creixi i s'agreuixi dia a dia. No és un fet que a mi m'agrada, ni molt menys. Crec sincerament que s'estan cometent immensos errors per una banda i per l'altra. Perquè en política les coses s'han de fer al seu moment. Jo no sé si aquest és el moment. Jo entendria que no. Però no vull entrar en la concreció sinó en l'anàlisi. Primer, en política s'ha de preveure els esdeveniments i les seves conseqüències. És la regla elemental de la prudència política que qualsevol govern té que tenir sempre previst. I després, el govern anticipar els esdeveniments. És a dir, no solament preveure, sinó anticipar, posar remei a les coses que puguen succeir després. I bé.
Ràdio Estel.
L'actuació humana, que tendeix a promoure la dignitat i la vocació integral de la persona, la qualitat de les seves condicions d'existència, la trobada i la solidaritat dels pobles i de les nacions, és conforme al designi de Déu. La Fundació Doctor Albert Bonet, dedicada a la divulgació del pensament social catòlic, us ha ofert un fragment de la doctrina social de l'Església. El món de l'agricultura passa a primer pla cada dissabte a les 8 del matí a Ràdio Estel. Del camp a la taula, amb Isidre Font. Fires, actualitat, reportatges, entrevistes, preus agraris, medi ambient, productes... Del camp a la taula, el món de la terra a primera veu cada dissabte a les 8 del matí a Ràdio Estel. No te'l perdis.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
14a temporada de concerts a Barcelona. Els dies 13, 14 i 15 de març, el Rèquiem de Mozart torna a la Basílica de Santa Maria del Mar, amb la Coral Polifònica de Puig-reig i l'Orquestra de Cambra de l'Empordà. Una obra irrepetible en un marc incomparable. Entrades a El Corte Inglés, Ticketmaster i Telentrada. Més informació a concertsabarcelona.com. Ràdio Estel, emissora col·laboradora. Ràdio Estel, sempre amb la cultura.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Haureu notat, amics oients, quan passen 9 minuts a les 9, que s'ha tallat la comunicació involuntàriament amb Manuel Milian Mestre, que ens estava fent el seu comentari. Avui us demanem disculpes perquè no hem pogut recuperar la comunicació amb l'empresari periodista perquè no ens ha estat possible. Esperem que en propers dies pugui continuar amb aquest o altres temes.
Tot el que necessites saber sobre els teus drets com a consumidor a Plusvàlua del Primer Cafè.
I ara és el moment del Plusvàlua del Primer Cafè, l'espai de consum que compartim amb tots vosaltres, amics oients, els dijous a aquesta hora, començant la segona hora del Primer Cafè, un bon moment per quedar-vos amb nosaltres i escoltar bons consells sobre consum. Avui parlarem de viatges. Carla Gràcia, directora del programa Plusvàlua de Ràdio Estel, bon dia, benvinguda.
Bon dia, Ignasi.
Donarem consells abans de viatjar, perquè s'acosta la Setmana Santa i per a algunes persones és un bon moment per desconnectar fent un viatge. Ens sorgeixen molts dubtes, per exemple, si podem anul·lar el viatge combinat, contractat, per alguna raó, si ho hem fet amb temps i després veiem que sorgeixen inconvenients. Si l'agència de viatges pot variar el preu del viatge o si estem obligats a pagar a l'agència un dipòsit en el moment de fer una reserva, també ens plantejarem si tenim dret a rebre un contracte. Tots aquests i altres dubtes els intentarem resoldre amb Alfons Conesa, director de l'Agència Catalana del Consum. Senyor Conesa, bon dia.
Molt bon dia.
Davant les notícies aparegudes en alguns mitjans de comunicació sobre les agències de viatges del grup Horizonia en situació de preconcurs de creditors, per exemple, això afecta Viatges Ibèria, Vivo, Iberojet, i altres empreses, què recomaneu als afectats?
Bé, en primer lloc, si hi ha alguna persona que té contractat un viatge amb alguna d'aquestes agències, el que ha de fer, lògicament, és dirigir-se a la seva agència i consultar exactament com està la situació d'aquest viatge. Però pensem un tema que és important. El grup, normalment, és un grup majorista. Això vol dir que el GASA organitza viatges per altres agències de viatges minoristes que venen doncs, cada un dels diferents paquets de viatges combinats o de serveis. Minoristes sí que n'hi ha, perquè Viatges Ibèria, Vivo, sí que és minorista. Per tant, jo el que aconsellaria és de que aquelles persones que tenen viatges combinats, que hagin doncs, de moure's amb una certa... proximitat, que comprovin amb la seva documentació, perquè normalment, amb tota la informació que es dona i que hi ha doncs, totes les característiques del viatge, surt el nom d'organitzador. Si els hi surt algun nom com pot ser d'Horizonia, Iberojet, Solplan, Viva Tours, Condor Vacaciones, Kiruna i Horizonia Life, que es dirigeixi a la seva agència de viatges minorista, que pot ser que hagi comprat amb aquesta majorista i que sigui una agència que no té res a veure amb el grup Horizonia. Pot ser una agència que pot ser doncs, des de que estigui a Parets, a Olot o a Amposta. Vull dir que no hi té res a veure. Per tant, davant de qualsevol dubte i per precaució, és qüestió doncs, de consultar amb l'agència de viatges que has contractat i preguntar-li, doncs, tinc algun problema? No, i confirmar que tot això estigui bé. Si s'ha comprat amb una empresa d'aquestes i comptes de ser un viatge combinat són, per exemple, serveis sols, com ja sigui uns bitllets d'avió o ja sigui doncs, un hotel, contactar amb la companyia aèria o contactar amb l'hotel per assegurar-se que els pagaments estiguin fets, que totes les reserves estiguin fetes i que no hi hagi cap mica de problema. I recordem un tema que és molt important, que és un tema de garanties. Si una persona doncs, ha comprat uns bitllets que estan relacionats amb aquest grup Horizonia i resulta que li confirmen que no es produirà el servei, si l'ha pagat amb targeta de crèdit, es pot dirigir doncs, a la seva entitat financera, l'emissor de la targeta de crèdit, i demanar l'estorn i que li anul·lin el càrrec. Per què? Perquè aquests contractes tenen unes garanties que si el servei no es dona, automàticament han de retornar els diners. Vull dir, aquest és un tema que val la pena tenir-lo en compte perquè automàticament hi ha molta gent que davant de la desil·lusió de trobar-se amb un problema, només faltaria que, a més, perdessin els diners.
Senyor Conesa, també tenim la nova informació de la situació de la companyia aèria Orbest Airlines, que, segons posa en la seva web, comunica que tots els vols que s'hagin contractat amb ells a partir del 20 de febrer del 2013, és a dir, ara, d'aquí a ben poc, han estat cancel·lats. Què recomana als afectats?
Bé, si el bitllet està amb aquesta companyia, doncs assegurem-nos que verdaderament no volarem. Per l'altre cantó, si el vol forma part d'un viatge combinat, també assegurem-nos amb l'agència de viatges minorista que hem comprat si han fet doncs, el canvi de companyia o mantenen encara aquesta companyia que, per tant, no ens donarà el servei. Però tinguem en compte que si el servei aeri no se'ns dona, nosaltres tenim uns drets, i aquests drets són irrenunciables. O sigui, si es cancela el vol, i es cancela doncs, per unes circumstàncies com la que posa la companyia en la seva pàgina web, tenim dret a la devolució de l'import del bitllet. Tenim dret a una compensació, a no ser que la companyia ens hagi avisat amb dues setmanes mínim d'anticipació dient-nos que anul·la tot el seu servei. I també dret a una indemnització per danys i perjudicis que es puguin, lògicament, acreditar que ens ha produït un problema greu perquè havíem pagat unes altres coses, perquè teníem un tema que ens ha supost doncs, una càrrega econòmica que ens hem doncs, de refer. Per tant, tot això són drets que tenim. Pensem que amb el tema d'indemnitzacions, per exemple, per la cancel·lació del vol amb aquestes circumstàncies, tenim que fins a 1.500 quilòmetres i amb vols intracomunitaris tenim 250 euros d'indemnització, de 1.500 a 3.500, 400 euros, i més de 3.500, 400 euros també. Si els vols no són intracomunitaris, les quantitats són les mateixes, menys més de 3.500 euros, que són 600 euros d'indemnització, són més de 3.500 quilòmetres. Per tant, pensem que tenir altres precaucions, perquè si són vols que hi ha connexions, avisem doncs, a la companyia a on hem de fer la connexió perquè no ens trobéssim després amb problemes amb aquesta companyia que té culpa i no hi tindríem. En canvi, si avisem nosaltres dient la problemàtica que tenim, automàticament la companyia ens canviarà el vol o farà el que sigui per poder-se atendre.
Això és plusvàlua del primer cafè. Passen 2 minuts d'un quart de 10. Amics oients, ja sabeu que podeu trucar, podeu dir la vostra en directe preguntant qualsevol qüestió sobre temes de viatges avui, viatges que segurament heu pensat a fer per Setmana Santa o més tard, que també hi ha algun pont a la vista. El telèfon nostre és el 93 409 2772, 93 409 2772. Ens acompanya Alfons Conesa, director de l'Agència Catalana del Consum.
En tots els... Deixa'm fer dos aclariments importants amb això que dèiem. En primer lloc, és que tots aquests drets vol dir que si no es respecten, podem reclamar, i per això els fulls de reclamació o denúncia que els hem d'omplir i enviar-ho pels problemes que té la pròpia companyia amb carta certificada si no hem pogut fer el full de reclamació. I automàticament recordar el tema de la targeta de crèdit, que és molt important per poder recuperar els diners.
En tots els casos, quina documentació cal conservar? Quin és el termini de resposta de l'empresa? I si no tenim cap resposta, què hem de fer? Són preguntes que ens fem, i sobre el tema de la documentació suposo que ens dirà que quants més papers conservem millor, sobretot la factura o alguna albarada.
Normalment, si és un viatge convidat, vull dir, ara em poso amb vols que són serveis sols, sinó un viatge convidat, lògicament hi haurà, a part de la factura, hi haurà tota la documentació del viatge, itineraris, tot el que és el contracte a l'entorn d'aquest viatge que hem contractat. Hi haurà també doncs, els bitllets d'avió i, lògicament, la publicitat, perquè la publicitat sabem que és vinculant. Per tant, si tenim tot això, com deia abans, fem la reclamació, aportem tota aquesta documentació, fem-la utilitzant els fulls de reclamació o denúncia, o, si no, per carta certificada, per assegurar que això sigui així. I si en un mes no rebem contesta o la contesta no és satisfactòria, podem anar a qualsevol organisme de consum, ja sigui una oficina municipal d'informació al consumidor, una oficina comarcal d'informació al consumidor o la pròpia Agència Catalana de Consum. Podem fer-ho també via electrònica, www.consum.cat. Pensem un tema que és important. Si nosaltres volem reclamar, a part dels imports pagats, volem reclamar doncs, danys i perjudicis i despeses que hem tingut, i tot això s'ha de justificar, i l'empresa ha entrat en concurs de creditors, aleshores tot això ho haurem d'acreditar davant de l'administrador concursal per reclamar aquests diners. Si pura i simplement és el cost que hem pagat del viatge i ho hem fet amb targeta de crèdit i aquest servei no es dona, podem reclamar-ho a l'entitat financera, que és l'emissora de la targeta de crèdit que fem servir.
Però pot passar que una empresa en concurs de creditors pugui oferir-nos igualment el servei? Pot ser que no afecti un viatge concret?
Això depèn de si dona el servei o no dona el servei. Vull dir,
per això, que és una cosa que pot passar. Tema... Concurs de creditors no vol dir automàticament viatge cancel·lat.
Si hem de reclamar danys i perjudicis, llavors ho hem de fer, si està en concurs de creditors, no ho podem fer per la via de full de reclamació i denúncia, perquè en el moment en què hi ha entrat, doncs, en aquest cas, la judicatura, hi ha un concurs, automàticament està en via judicial i tot el que és consum queda fora del tema de reclamacions.
Senyor Conesa, passem ara a un tema dintre del que són els viatges, una mica més alegre i més esperançador, perquè d'aquí a poc seran els dies de Setmana Santa, molta gent aprofita per fer una escapada i d'aquí no tant també serà l'estiu. Què hem de tenir en compte abans de contractar un viatge i també què hem de tenir en compte en temes com els visats, l'assistència sanitària, dades de contacte amb ambaixades...
Bé, el primer de tot és que la informació que hem de tenir és una informació que ha de ser veraç, o sigui, ha de ser clara, ben informada, i la millor manera és assegurar-nos de l'agència de viatges que nosaltres contractem, que sigui fiable. Pensem que això ho podem doncs, esbrinar fàcilment perquè ha de tenir doncs, el seu codi d'identificació, corresponent doncs, a les autoritzacions de la Generalitat de Catalunya, ha d'estar doncs, en el Registre de Turisme de Catalunya, per tant, i això ho podem demanar, inclús doncs, si no sabem com, a la web.
És a dir, no ens hem de fiar.
D'empresa no ens en fiem, assegurem-nos.
Qualsevol cosa, millor assegurar-nos.
Assegurar-nos. Si és una agència de viatges que hi tenim una llarga experiència i i doncs ja reconeguda, doncs lògicament no cal, però a vegades surten un viatge, una agència que no la conec, que no sé el nom, assegurem-nos. Ja dic, que estigui verdament registrada en el Registre de Turisme de Catalunya, que tingui doncs tota l'homologació que ha de tenir, i si tenim algun dubte, doncs a la web del Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya podrem trobar verdament si està o no inscrita. Si és una empresa que a vegades comprem no només físic, o sigui personalment, sinó via web, pensem que ens ha de posar també tota aquesta informació. L'agència de viatges que ven doncs, per internet s'ha d'identificar, ha de tenir tots els NIF, ha de posar doncs, el número de registre que té, hem de tenir tota la informació com si fos una compra presencial. Hem de tenir i demanar ofertes arreu. Pensem que a part de les ofertes també ens podem fer el viatge a mida. Per tant, no ens precipitem, sinó que abans informeu-nos. Una compra responsable és una compra informada. Assegurem-nos de tots els serveis que inclou el preu. Perquè, esclar, el preu el maco, anirem doncs, a tal lloc, marxarem tal dia, tornarem tal dia. Però durant els dies que dura el viatge hi ha moltes coses a fer. Doncs, per un cantó, però igual s'han de pagar taxes. I aquestes taxes estan incluïdes al preu o no? Hem de saber-ho. Si, per exemple, hi ha els trasllats des de l'aeroport, si hi ha excursions, estan incloses o no estan incloses? Estan incloses, després ens vindran amb la factura.
No tenir sorpreses.
Però no tenir sorpreses.
Exacte.
Tenir exactament tot el que hi ha en el preu.
Per tant, compte amb els viatges combinats, que no sempre inclouen tot.
No, i principalment amb el tema d'excursions, molta cura. Perquè pensem, anirem a tal lloc i farem aquesta altra visita i ens portaran a veure doncs, aquest museu. Però resulta que després, si no ens hi hem fixat i en allà no ho diu, resultarà que aquelles excursions o visites no estan incloses i haurem de pagar. Totes les condicions especials, llegim-les, que no hi hagi qualsevol cosa que ens digui, això sí, però no, els hotels, la categoria dels hotels és important, el tema de la pensió, si és esmorzar només, si és mitja pensió, si és pensió completa, vull dir, totes aquestes coses és important saber-les per evitar ensurts. Pensem que, segons on tenem, les característiques meteorològiques poden ser importants. Assegurem-nos, doncs, amb quina roda hem de portar i si verdaderament ens interessa en uns moments que la millor és un país que és l'època dels monsons i per això és tan barat i que potser no ens interessa aquella destinació. Per tant, assegurem-nos d'això. Assegurem-nos també de si són països on s'exigeixen visats o que per la seva situació geogràfica necessitem vacunacions. Vull dir, són tota una sèrie d'aspectes que si els preveiem a l'hora d'organitzar el viatge i que podem fer-ho en temps, tindrem un viatge planer, en podrem gaudir i no tindrem ensurts.
Quina informació tenim dret a rebre per escrit, senyor Conesa, i amb prou temps abans de començar el viatge? Ens recomana contractar una assegurança per aquelles coses que puguin passar?
Bé, una de les primeres coses que hem de tenir clares amb la documentació és horaris, les escales que fem, els enllaços, per no trobar-nos amb problemes a l'hora de fer. També hem de tenir i necessitem un número de telèfon del representant de la companyia de cada lloc que anem. Això és important. Hem de tenir sempre un punt de contacte per si ens passés qualsevol problema. I si per aquelles coses doncs, no hi hagués un representant de l'organitzador, doncs hem de tenir el número de telèfon de la companyia, de l'agència que ens ha vengut el viatge, per poder contactar sempre davant de qualsevol problema. També és important pensar de que moltes vegades enviem els nostres fills i són menors. Per tant, aquí, quan parlàvem del número de telèfon, és molt important tenir-lo per saber sempre, en tot moment, doncs, la situació per que, si hi hagués algun problema, saber a qui ens hem de dirigir. Pensem en els contractes d'assegurances. A vegades, doncs, gent, assegurances, hi ha dues parts que val la pena tenir-ho en compte. Una és veure si ens interessa un contracte d'assegurança perquè hi hagi un problema de cancel·lació per part nostra. Perquè si cancel·lem, lògicament tindrem uns costos i podem perdre diners, i poden ser molts diners. Si nosaltres tenim subscrit un contracte de cancel·lació, d'assegurança per cancel·lació, si ens passés alguna cosa i haguéssim de desistir, aquest contracte ens cobreix. A part d'això, pensem també en un altre contracte, és el contracte d'assistència en el viatge. Valorem-ho. Pot ser que tinguem aquest contracte cobert perquè estem amb una mútua que tot això ens ho pot resoldre, o no. Si no, assegurem-ho, perquè en un moment determinat podem tenir, ni per petit que sigui, un accident i ens han de repatriar. Automàticament tot això ens ho cobriria aquesta assegurança. Mm-hmm.
Doncs bé, molts aspectes, i se'ns queda curt el temps, senyor Alfons Conesa. Potser una qüestió important, el dipòsit que ens pot demanar una companyia per fer la reserva al viatge.
Amb el tema de diners ens poden demanar fins un 40%.
Màxim
40%. 40%, sí. A vegades es poden trobar de que el minorista es trobi que el majorista li demana el 100%. Però si ens ho demanessin, doncs si no hi ha cap altra solució, ens han de donar, tant pel 40% o per la quantitat que sigui que nosaltres avancem, una factura, un rebut, i a més les companyies, les agències han de tenir una assegurança que garanteixi a la devolució de totes aquestes quantitats pagades per antelació en cas de que tinguessin algun problema, no poguessin donar els serveis per culpa de l'agència, no per culpa nostra.
Senyor Conesa, un últim tema important a tenir en compte. Com hem de reclamar si el viatge no resulta com era d'esperar? Que això sol passar moltes vegades.
Sí. Això passa. Ho hem dit abans. A full de reclamació o denúncia presentat a la mateixa agència de viatges que nosaltres hem contractat. I si no podem, una carta certificada. Tenen un mes per contestar, i si en un mes no ens contesten o la contesta no és satisfactòria, dirigir-nos a qualsevol organisme de consum. I com deia abans, pensem que les companyies han de tenir una fiança, una assegurança, una garantia per respondre de totes aquelles coses que no ens han pogut fer o que no han sigut fallides durant el dia.
I recordem 3w.consum.cat.
Efectivament, i aquest tipus de coses, deia senyor Conesa, poden ser de tota mena, des de les més petites, un tracte poc cordial del personal que ens atén.
Que pot ser
una queixa o un incompliment, també.
Que pot ser una reclamació o, verdaderament, un cas, diguem-ne, de frau o així, que seria una denúncia.
Moltes gràcies, senyor Alfons Conesa. Ens quedem amb ganes de parlar de més temes de viatges. Potser haurem de tornar aviat sobre aquesta qüestió. Fins la propera, senyor director de l'Agència Catalana del Consum, Alfons Conesa. Bon dia. Adéu.
Molt bon dia. Fins la setmana que ve, si tu vols.
I amb la Carla Gràcia, com sempre, acabem el plusvàlua del primer cafè recordant els continguts de l'espai d'avui, que recupera el seu horari habitual després que dijous passat, amb motiu de l'especial de la renúncia de Benet XVI, es va retardar una hora a les 9, però avui torna a les 8.
De 8 a 9, exacte. Treballarem sobre el tema especial de la dona treballadora que se celebra demà. Nosaltres ens avançarem una mica avui, perquè recordem que la dona avui encara cobra un 27% menys que l'home per al mateix lloc de treball i, a més, és una de les més afectades per l'atur en aquests moments. Tindrem amb nosaltres la senyora Immaculada Pulido, dona emprenedora i gerent d'Asset, també la senyora Isabel Pallejà, agent comercial i presidenta de la Comissió de Comerç i Consum de l'UDC, i la senyora Rosa Maria Garriga, directora i gerent d'AGI.
Doncs bon programa, Carla. Fins dijous vinent. Que vagi bé.
Fins dijous vinent.
Plusvàlua del primer cafè, amb la col·laboració de l'Agència Catalana de Consum.
Ràdio Estel.
Cada dissabte, de 9 a 10 del matí, a Ràdio Estel i Ràdio Principat, coneixerem un grup d'havaneres, aprofundirem en les orquestres de Catalunya, descobrirem les novetats discogràfiques i farem un tomb per les festes majors i fires d'arreu del país. Tot això als Sons de la Terra, cada dissabte de 9 a 10 del matí a Ràdio Estel i Ràdio Principat, amb Gerard Carrión. Cap a Roma amb el Club Més Amics. Pelegrinatge diocesà del 18 al 20 de maig amb motiu de l'any de la fe, presidit pel cardenal Lluís Martínez Sistac.
Desitjaria, invito molt afectuosament a tots els diocesans que puguin a professar la nostra fe i per trobar-nos amb el nou pastor de l'Església Universal.
Roma t'espera. Apunta-t'hi amb el Club Més Amics. Volem amics com tu. Més informació a clubmes.cat i al 93 409 2770. 93 409 2770. Centre Comercial Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra.
50 anys d'història, som els de tota la vida.
Al nostre supermercat podràs fer una compra ben ràpida en alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs i llar.
Obtindràs importants descomptes amb la targeta Sant Eloi.
I abans de marxar, podràs omplir el dipòsit de carburant del teu vehicle a la nostra benzinera.
Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera de la Seu, de Sant Julià de Lòria, Andorra.
Centre Comercial Sant Eloi, 50 anys creixent amb tu. Vine.
Què és triar Hipermillor?
És poder comprar fruita i verdura Hipercor amb el consell dels venedors especialitzats. Ves a consultar-los, t'ajudaran a decidir-te entre una infinitat de varietats al millor preu.
Ara tens bolets en safata de 400 grams a 1,89 €.
I peres conferència a 1,65 € al quilo.
Triar Hipercor, preu Hipermillor.
Oferta vàlida a la península.
El primer cafè de Ràdio Estel. Una veu propera sobre la realitat.
Passen 3 minuts i mig de 2:15. Tenim una estoneta breu, uns 4 minuts, per parlar durant la propera estona de la Passió del Llinars del Vallès. Tot una escenificació del misteri central de la cristiandat, la mort precedida de la vida pública i la resurrecció de Jesucrist. Les representacions són la setmana vinent, dissabte 16 i diumenge 17, i l'altra, el dissabte 23 i diumenge 24, que ja és Rams d'aquest mes de març, a Llinars del Vallès. El grup de teatre Tall Tall, que celebra enguany els seus 25 anys, posa novament en escena aquesta passió que porta per títol Veniu a mi. Parlem amb la seva màxima impulsora i directora, Reyes Barragán, que ens escolta ja des de Llinars del Vallès. Reyes Barragán, bon dia.
Hola, bon dia.
Bé, parli'ns una mica del que és la Passió de Llinars, breument, però també de les novetats d'aquest any, de l'any del 25è aniversari del grup teatral.
Molt bé. Breument, la Passió de Llinars, nosaltres sempre diem que és una passió diferent, perquè tot i que és la passió, que és una història que tothom coneix i que no es pot canviar perquè és així, doncs és diferent perquè és molt, molt austera i molt senzilla, i perquè és la seva marca, el que la fa diferent. No hi ha gairebé decorat, és més curteta, tot és més, la manera com es diuen les coses, més senzilla, i diem que és una passió moderna, diferent. Jo sempre dic a la gent que s'han de veure totes, s'ha de veure la Passió d'Olesa, la Passió d'Esparreguer, la de Cervera, l'Ull de Cona, que són les passions amb majúscula, supermajúscula, però que s'animin a venir-nos a veure i a conèixer-nos, perquè veuran una altra passió d'una altra manera, una altra passió, que la història es pot explicar de moltes maneres, no? I el que té aquesta passió és això, que és austera, és senzilla, el text pren, com que no hi ha decorat, doncs el que es diu, el text, les emocions dels personatges són el que agafa més pes. Uh-huh. I les dones tenen molt de pes a la història, també.
Hi ha absència de decorat, però sí presència de vestimentes i d'escenificació,
sí,
ambientada,
sí,
oi?
Sí, sí, sí. Clar, no volíem perdre alguna cosa i havia d'haver, no?
Sí,
i, sí, el vestuari sí que és de l'època, el que passa és que sí que no hi ha decorat, no, hi ha elements que van sortint a escena, si ara toca un tamboret, si ara toca una gerra, doncs això, però hi ha una base d'un fons de color que recorda uns colors marrons que fan recordar la terra de Jesús,
sí.
I els actors i ja està, i l'emoció, i el text, i el
Molt
que s'explica.
Més participació del públic, també, no? Més proximitat dels
sí,
actors
sí,
amb el públic.
Perquè la idea és trencar la barrera de l'escenari, llavors hi ha unes grades que baixen cap al públic i els actors no és que interactuïn, però que sí que s'hi acosten més a la platea i parlen directament al públic, i el públic gairebé se sent com empesa a respondre gairebé,
sí,
no?
Molt
que, bé. Sí, és crear... Jo sempre dic que el dia que la cosa és perfecta, que surt fantàstic, que tothom està inspirat, que baixa l'Esperit Sant, perquè jo crec que bé, que baixa allà amb nosaltres, es crea una gran comunió entre els actors i el públic.
Molt bé, la Passió de Llinars del Vallès, dissabte 16 i diumenge 17 de març, és a dir, la setmana vinent, i l'altra, els dies 23 i 24, a partir de les 5 de la tarda. Entrades anticipades es poden reservar al 609-16-77-51, 609-16-77-51. També hi ha una web, i a la web llinarsdelvallès.info, entre d'altres, es pot trobar més informació. Moltes gràcies, Reyes Barragán, per haver-nos parlat avui breument de la Passió de Llinars. Que vagi molt bé, molta sort, molts ànims.
Moltíssimes gràcies per aquesta difusió que ens feu.
Adéu-siau, encantats.
Adéu-siau.
Ràdio Estel. Un tomb pel món exterior per entendre'l millor. Arsènic per compassió, un programa produït per Ràdio Principat que pretén oferir una espurna de coneixement i saber el perquè de les nostres accions. Arsènic per compassió, els diumenges a les 10 de la nit a Ràdio Estel i Ràdio Principat. A Catalunya Cristiana hi trobaràs tota la informació d'Església que t'interessa. Aquesta setmana, el conclave en marxa. Els cardenals, il·luminats per l'Esperit, afronten la tasca d'escollir nou pontífecs. Recorda-ho, cada setmana Catalunya Cristiana. Busca-la a la teva parròquia o subscriu-t'hi trucant al 93 409 28 10. Catalunya Cristiana.
Ara, a Hipercor tens un 70% de descompte en la segona unitat en més de 2.500 articles.
Com en la llet Ram, sencera, semi o desnatada. Un litre et costa 85 cèntims.
Si en compres dos, el segon et surt a només 26 cèntims.
Acostuma't als nostres bons preus. A Hipercor els revisem contínuament perquè comprovis cada dia com en són de bons.
Oferta vàlida a la península.
El primer cafè de Ràdio Estel. Una finestra oberta.
Nutrició i salut durant els propers minuts, aquí en la segona hora del primer cafè de Ràdio Estel, un espai que compartim amb Maria Josep Rosselló, experta en alimentació, nutrició i dietètica. Ella és a l'estudi de Ràdio Principat a la Seu d'Urgell, com és habitual. Maria Josep Rosselló, bon dia.
Molt bon dia.
Avui parlarem de l'alimentació per a la gent gran i volem que els consells que vostè ens pot donar perquè cuidem els nostres avis, les nostres àvies, les nostres persones grans, siguin d'alguna manera un homenatge també al papa emèrit Benet XVI, que ens acaba de deixar i que, amb la descàrrega que suposa per ell la renúncia a la Seu de Pere, esperem que pugui també tenir una millor alimentació, perquè de vegades no és només qüestió de qualitat dels aliments, que també i sobretot, sinó que, a més, és una qüestió de predisposició personal, a menjar bé, a menjar a poc, etc. Oi?
Sí, indiscutiblement. Bé, això és el que em sortia a l'ànima, no? Què podia fer jo per fer-li un homenatge a una persona exemplar que ens ha donat un exemple que, si em permets rectificar una mica, no ens ha deixat, s'ha retirat i continua,
sí.
I continuarà. Està clar que no tindrà la pressió que portava, però continuarà sentint i continuarà patint. Per tant, no, quan una persona es fa gran o quan una persona es retira, i jo ho puc dir per la meva experiència, no?, al retirar-me de la universitat, no deixes de sentir i de patir. Per tant, és com els avis que estan al dia de tot el que passa a la família. Per tant, les preocupacions seran diferents, però els sentiments segur que seran els mateixos i que tindrem l'ajuda, com a mínim, de la seva oració. Això és seguríssim.
Efectivament, queda clar que quan deia ens ha deixat com a papa, però
sí, tenim, gràcies
a Déu, ben viu, i que sigui per molts anys.
Exacte. I amb aquest desig, no?, que penso que hauríem que tenir tots, però que ens va donar una imatge, bé, com per meditar, una imatge que la podem veure repetida a la família. Per tant, el seu exemple també servirà per que tal vegada les famílies ens donem compte quan una persona gran, pues fa aquella davallada, no? Allò que diem, ha fet una davallada, no? Últimament, o se'l veu més apàtic, o se'l veu amb menys forces, o es veu, o, no? Petites coses com veus que en un moment determinat diu que es mereix una mica, etc, etc. Bé, l'alimentació que acompanya la vida pot ajudar moltíssim. Tenir algú al costat que es preocupi de l'alimentació, bé, així comencem la vida. És imprescindible tenir algú que es preocupi de la nostra alimentació quan naixem i quan som petits, perquè si no la vida no tiraria endavant. Però quan som grans, tenir algú que es preocupi de l'alimentació pot suposar indiscutiblement vida i sobretot qualitat de vida. Llavors, la primera cosa importantíssima perquè una persona gran no tingui aquesta sensació de davallada i sobretot no li afecti amb una sensació de malestar, que el veiem a vegades, moltes vegades que no, d'aquella sensació que s'ofeguen o que, com es diuen, no? En el nostre català diem roda el cap, no? És la hidratació. És tan important que és un dels motius principals. Els que treballem en aquest món tenim una mica, fins i tot, de defecte professional. I jo, veient la imatge del Papa, en ocasions el que em sortia a l'ànima era oferir-li una beguda. Per tant, la gent que cuida la gent gran ha de procurar que beguin. Que beguin. Que beguin els caldos vegetals o els caldos els hi van fantàstics, perquè és de les coses que se les prenen amb més a gust. I a més, aquests caldos hem de pensar que poden ser absolutament desgraçats, sense gens de greix, porten una dosi de minerals molt, molt alta, que és molt important, però que si el fem amb carn o amb peix, també porten proteïna. Per tant, aquesta proteïna soluble, aquesta mica de proteïna que els donem, seria una gran cosa. Però està clar que també podria anar molt bé una infusió, que també podria anar perfectament als sucs de fruita, i quan una persona el que li passa no és diabètic i el que li passa és que a vegades fins i tot els hi baixa el sucre, el suc de fruita és ideal. Un suc de fruita és perfecte, perquè recuperen de seguida. És com el diabètic quan fa la baixada de glucosa, que el que li oferim és un suc de fruita. Per tant, pensin molt que al llarg del dia han d'anar bevent. Uh-huh. I si aquestes persones arriba un moment que no beuen amb facilitat, tenim els espessidors. Es fan moltes gelatines, per exemple, no? Però a qualsevol farmàcia venen uns espessidors per líquids que fa que aquell líquid sigui com una gelatina i aleshores es pren amb molta facilitat. En lloc de tenir que beure el que es poden ennuegar amb cullereta. La sensació de prendre una gelatina, que la majoria de persones ho saben, no? Que té una sensació com refrescant, que allò que passa molt bé per la gola, pues seria una gran solució. Per tant, això seria com un primer advertiment. I pensem això, que una persona es fa molt gran, una de les coses principals que ens pot aparèixer, tenien que tenir molta cura, és això, que en un moment determinat no engulleixen bé els líquids, o que els engulleixen bé al matí, però a mesura que passa el dia no, i a la tarda, nit, ja no beuen. O sigui, i fins i tot és que són incapaços d'engullir, es queda el líquid a la boca. Aquests espessidors serien una solució magnífica.
Per poder menjar amb cullerades el líquid amb aliment.
I es pot espessir qualsevol cosa. Un caldo, un suc de fruita, la pròpia aigua, però jo insistiria que en persones que ens veiem una mica dèbils, pues busquem begudes que a la vegada siguin nutritives. La llet es pot espessir, les begudes vegetals, com la beguda de soja, o la beguda de civada, o la beguda d'arròs, es pot espessir. Qualsevol líquid es pot espessir amb aquests espessidors i seria, bueno, d'una gran ajuda. Sí. Això seria el primer punt, molt, molt a tenir en compte. Dintre dels líquids, perquè no sigui només aigua, m'agradaria molt donar una pauta que en realitat dona molt bon resultat i que m'encantaria que el Papa Emèrit li donessin una tanda de vitamina C. Uh-huh. Aquesta vitamina C, que la podem trobar també en farmàcia, en forma de pols, no en forma de pastilla efervescent, perquè els gasos poden donar molèsties, però hi ha sobres de vitamina C, amb un lleuger gust a taronja, molt suau, que donen una dosi extra de vitamina C. És una de les, del, és donar aquesta saturació de vitamina C a l'organisme, que és una cosa altament recomanable, per exemple, com una persona ha de passar per una situació d'estrès, com pot ser una intervenció quirúrgica, doncs sempre recomanem que els 5 dies abans de la intervenció quirúrgica prenguin un gram de vitamina C cada dia, perquè així el seu organisme arriba a la intervenció quirúrgica saturat de vitamina C i diríem que tot funcionarà millor, no? És el gran protector de l'organisme. Per tant, no costaria massa, no?, donar un gram de vitamina C durant uns quants dies i després mantenir-ho, amb molta gent gran, va molt bé mantenir-ho, un gram de vitamina C dia sí, dia no. Jo la veritat és que com a professional porto molta gent gran i us puc assegurar per experiència que aquestes pautes donen molt bon resultat i que realment l'estat anímic i la fortalesa, veus que no demanem miracles, ni molt menys.
Però ajuda.
Però sí, ja, en lloc de veure aquella davallada, aquella situació d'estrès, més hi ha moltíssims estudis científics que demostren que en situacions d'estrès la vitamina C és imprescindible. Per tant, aquesta dosis de vitamina C aniria
molt bé. Això a banda de la presència de la vitamina C en els cítrics, per exemple,
sí,
les taronges.
Sí, però el que passa és que tenim un problema també, que a mesura que la gent es fa gran, rebutja una mica els aliments crus. O sigui, aquesta bona norma de cada dia consumir una quantitat d'aliment cru en forma d'amanida, que també té moltíssima vitamina,
sí,
i en forma de fruites, els hi costa molt. Fins i tot a molta gent gran el que li agrada és la poma cuita. Aleshores, aquí ja em trobo sense vitamina C. Hi ha gent que el suc de taronja, quan és gran, no el tolera bé perquè igual li provoca diarrea o li provoca acidesa. Per tant, les coses
el
més
preparat,
bones... Clar,
sí,
quan l'organisme està més delicat, que com a tal l'hauríem de veure, no?, i tenir aquesta cura com tenim amb un bebè, no?, de la persona gran, pues, hem d'entendre que segons quins aliments que no li donarien a un bebè perquè no li sentarien bé, pues bé, pues a una persona gran tampoc li senta bé. Per tant, sempre tenim recursos. No li podré, a lo millor, donar moltes taronges, però li puc donar aquest sobre de vitamina C que l'animaria molt. O també no li puc donar una amanida perquè no la mastega bé, perquè li costa, perquè després fins i tot es poden queixar de gasos o de que la mateixa enciam no els hi senta bé. I, en canvi, podem fer un liquat que bueno, doncs amb pastanaga, per exemple, i allà podem posar alguna fruita, que ja és més espès i que es pot prendre també o bé begut o bé en cullera o bé afegir una mica d'espessidor en aquest propi liquat. I així li passaríem, diríem, l'amanida en forma de liquat.
Doncs avui parlem d'alimentació per a la gent gran amb Maria Josep Rosselló dins l'espai Nutrició i Salut. A banda de la vitamina C, alguns consells més que ens pugui donar?
Sí, indiscutiblement.
Hi hauria per molt, per hores.
Sí, no, hi hauríem per hores, indiscutiblement. Però bé, sentem aquestes bases i espero que algunes famílies, pues, això els hi pugui ajudar, i més en aquests moments. Ara és una època de l'any delicadeta, per la gent gran, i per tant va molt bé poder ajudar-los en aquests moments. Molt important la dosis de calci. Clar, sempre parlem de la descalcificació amb les dones, però com afortunadament tenim homes que se'ns fan grans, i molt grans, i superen els 80 anys, com estem veient, i com, bueno, aquí tenim, jo crec que la ment de tots ara està, no?, la imatge del papa emèrit, que m'agrada,
sí,
m'agrada,
sí.
M'agrada molt, que com a mínim li hagin posat la paraula de mèrit, no?
Sí.
És
i li
és
continuem
magnífic.
Dient papa emèrit.
Clar sí, que sí. Sí, és com aquell que ve a segons quines facultats, doncs, per exemple, jo parteixo al Químic de Sarrià i els professors quan han deixat de ser professors són professors emèrits, i
sí,
això
sí,
doncs, diu molt de la institució, no? I està molt bé. Pues, parlava de la descalcificació, no?
Sí.
Aquestes persones grans, homes, que veiem que se'ns encongeixen, no? I jo crec que tots hem tingut una mica aquesta imatge, no? S'estan encongint. Això és una sintomatologia de que l'esquelet realment es va deteriorant. Per tant, l'osteoporosi no és exclusiva de dones. També els homes grans poden patir osteoporosi. I la manca de calci és molt important, també per la vitalitat i també per l'energia mental, molt important. La deficiència de calci és un problema també pel cervell, aquest cervell privilegiat, no? S'hauria de mantenir com a tal fins al final de la seva vida. Per tant, una bona dosi de calci. Calci que indiscutiblement estan els productes làctics i que amb la dieta d'una persona gran s'hauria de fer possible que fins i tot sense donar-se en compte en prengués molt. Però haig de dir que el producte làctic per excel·lència pels grans són els iogurts. El iogurt és un element nutritiu extraordinari perquè, a part de que ens porta molt calci, ens aporta bactèries làctiques i fa aquesta regeneració del budell, facilita la bona assimilació de tots els altres nutrients i especialment del calci. Però també tenim recursos, no?, com triturar formatges que poden ser desnatats, dintre de purés, aconseguir que hi hagi aquesta dosi de làctics que a la vegada que potser no, ni se n'adonen que ho estan prenent, perquè si no hi ha molta gana, que és bastant normal quan són grans, no tenen molta gana, que la densitat de nutrients i la densitat calòrica de l'aliment que li donem sigui molt alta. Amb el mateix esforç de menjar un puré, posem pel cas, no?, un puré de verdures, que allà es pot triturar de tot. Es pot triturar una mica de pollastre, per exemple, però també li podríem afegir uns formatgets. Indiscutiblement posar-li oli, que això és molt important, molt important. Una bona dosi d'oli, quan veiem que les persones grans ens aprimen, el sistema que es deixin d'aprimar és posar força oli, perquè així se'ls arribarà unes calories que les aprofitarà el seu organisme i que no s'aniran consumint de musculatura. Per tant, l'oli dintre d'un puré ni es nota, no? Ja podem posar com dues cullerades soperes, que tal vegada no ho posaríem amb una amanida o amb una verdura, però dintre d'un puré que com queda tot emulsionat no es nota. I són unes calories realment fantàstiques pel seu organisme. I estem parlant de l'oli, del nostre oli, de l'oli d'Itàlia. Déu meu, és que tenim un producte realment extraordinari, no? Un bon oli d'oliva.
Molt interessant el que és l'alimentació de la gent gran. Suposo que tot això i altres aliments que siguin bàsics i que ens pugui comentar en el poc temps que ens queda, Maria Josep, és també que puguin fer exercici dintre de les seves possibilitats, puguin obrir la gana, buscar fórmules per obrir la gana,
sí,
no?
Sí, sí, sí. Que no hi hagi falta de proteïna per no perdre la massa muscular i que hi hagi un moviment físic també per tenir un to muscular. Això està claríssim. Penso que ens passa, els que tampoc no són tan grans, que i des de molt joves, que si estem molta estona, per exemple, treballant, asseguts davant de la taula, de l'ordinador, etcètera, etcètera, quan ens aixequem, sembla que les cames, no?, estiguin una mica, no sé, atrofiades, per dir-lo, no? Aquella sensació de buf, no?, tinc que estirar la musculatura, quanta estona estic en la mateixa postura. Aquesta immobilitat és molt dolenta i això es nota moltíssim. Per tant, que no deixin de menjar proteïna. Hem d'aconseguir que els aliments rics en proteïna, que com sempre el repetiré breument, que són carn, que són peixos, el peix és molt important, el consum de peix, que són ous, que amb clares d'ou també podem reforçar, que és el formatge, això és una cosa important, i que també és el llegum, però clar, no mengen grans quantitats i per tant no aconseguirem que se'ns mengin uns plats de llegum com es menjaria un jove. Però que aquests aliments estiguin presents, que no es deixin de costat, que no facin allò de em menjo el primer plat, la verdureta, i després ja em prenc una fruita o em prenc un iogurt, perquè això és una dieta incompleta en proteïna i es ressenteix la musculatura, però que a la vegada també facin exercici. Uh-huh. I si una persona gran realment arriba un moment que rebutja molt els aliments que aporten proteïna, actualment ho tenim molt fàcil, perquè tenim concentrats de proteïna en pols, que podem arribar a reforçar la seva dieta sense afegir-li un tall de carn o un tall de peix, uh-huh, amb aquestes proteïnes en pols. Per tant, qui tingui aquesta cura de la persona gran ha de valorar què és el que està menjant. I, bueno, aprofito, Ignasi, si et sembla, per una vegada més posar-nos a la disposició dels nostres de nostres oients, que,
no?
Que si algú realment té un problema o ens vol explicar com menja aquest avi o aquesta àvia perquè es preocupa i diu no sé si és suficient, estarem encantats d'escoltar-los i poder-los donar una orientació.
Doncs magnífic, queda clar que tenim el Facebook del Primer Cafè de Ràdio Estel, també el Twitter @primercafeestel i l'adreça electrònica al primercafe@radioestel.cat i evidentment ja avui no, però habitualment durant el programa la possibilitat de trucar en directe al 93-409-2772. Encara que siguin temes anteriors, com el d'avui, en propers dies també ens podeu dir la vostra si teniu gent gran a casa vostra i voleu preguntar qualsevol cosa sobre la seva alimentació. Avui, homenatge que hem fet a Maria Josep Rosselló, al Papa Emèrit Benet XVI, que esperem que mengi bé i que estigui ben atès i ben alimentat en aquests últims anys de la seva vida.
Esperem-ho que sí, perquè segur que la seva influència pot ser molt positiva, indiscutiblement, i estic molt convençuda des del silenci.
Doncs gràcies, Maria Josep Rosselló, per haver-nos parlat d'aquesta alimentació de la gent gran, sobretot brous i altres líquids en forma de brou, vitamina C, làctics, especialment els iogurts i la proteïna, que no falti tampoc, entre exacte, moltes altres coses.
I molt oli.
I oli, exacte, sí, que també reforça, dona aquestes forces que necessiten les persones grans.
I tant,
Que vagi molt bé. Gràcies, Maria Josep Rosselló.
A vosaltres, fins la propera setmana, si Déu vol.
Adéu-siau.
Ràdio Estel. Plusvàlua, a Ràdio Estel i Ràdio Principat, un programa per a aquells que creuen en una economia més social, humana i plena de sentit. Cada dijous a les 8 del vespre, Plusvàlua, un programa dirigit per Carla Gràcia i produït pel Centre d'Estudis Econòmics i Socials. Repetició del programa els divendres a la mitjanit. Nova excursió del Club Més Amics. El dissabte 16 de març, Santuari de l'Ajuda, Santuari del Far i Santuari de Roca Prevera. A més, visita a Rupit i dinar de germanor. Recorda-ho, serà el dissabte 16 de març. Apunta-t'hi. Al Club Més Amics volem amics com tu. 93 409 2770.
Ara a Hipercor tens un 70% de descompte en la segona unitat en més de 2.500 articles.
Com en els bolquers de Dot Activity Extra, un paquet et costa 23,95 euros.
Si en compres dos, el segon et surt a només 7,19 euros.
Acostuma't als nostres bons preus, a Hipercor els revisem contínuament perquè comprovis cada dia com en són de bons.
Oferta vàlida a la península.
El Primer Cafè de Ràdio Estel, una finestra oberta al món.
Aquests dies estem oferint-vos, amics oients, entrades dobles per un concert a Santa Maria del Mar, que és dimecres de la setmana vinent, dia 13, a les 9 del vespre, amb la Polifònica de Puig-reig. Ja sabeu que, si voleu aquestes entrades, podeu trucar-nos. Ara ho podeu fer també al 93-409-2772, 93-409-2772. I mentre estem pendents de les novetats que ens arriben des del Vaticà, ens acomiadem fins demà a les 8. Seguirem tot el dia informant-vos d'aquest i altres temes. Hem estat amb vosaltres des de les 8, el Xavi Aguilar, el David García, el Gerard Campos, el Gerard Carrión, la Sara Cruz i qui us ha parlat, l'Ignasi Miranda. Adéu-siau.
Ràdio Estel.